Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Necrológica. Ha fallecido en Vila-real doña Catalina Emilia Porcar Olaria, viuda de Batiste el Artero. El entierro tendrá lugar hoy jueves a las 5 de la tarde en la iglesia Padres Franciscanos, domicilio de la finada Avenida Pío XII, número 24, tercero, velatorio en Tanatorio San José, calle Miralcamp 79. Descanse en paz. Necrológica. Ha fallecido en Vila-real doña Ramona Catalán Montolío. El entierro tendrá lugar mañana viernes a las 12 en la capilla del Tanatorio San José, domicilio de la finada calle San Mateo número 21, velatorio en Tanatorio San José, calle Miralcamp 79. Descanse en paz.
Estás a la 92.2 FM.
Marbres Bosquet cuenta con una larga trayectoria en la elaboración del arte funerario. Cuida al máximo cada detalle, tanto en nichos como en panteones. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Vila-real, porque tus seres queridos se lo merecen.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José. Mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcamp 79 de Vila-real. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Radio Vila-real, 92.2, frecuencia modulada.
Futbol a Ràdio Vila-real, diumenge a partir de les 6 de la vesprada, Sevilla-Vila-real. Retransmissió del partit i tots els protagonistes al finalitzar l'encontre.
Fics plens de força i d'il·lusió, l'afició està calfant, animant al campió.
Partit patrocinat per Alobagen, Agromaestrat, Automoción Cano, Azares, Big Mater Arbo, Caixa Rural Vila-real, Canem, Canós Impressors, Clínica Dental Llopis Díaz. Clínica Doctora Encarna Sorribes, Construcciones Flanel, Cristalería Brock, Daswell Auto de Fusserfin, Doctor Rojo Estética y Antienvejecimiento, Extincas, Fuites y Verdures La Menera, Grúas Tomás, Hotel Cercotel Plana Park, Hyundai Movicorea Castellón, Marzá, Malco Rentacar, McDonald's Multiópticas, Óptica Vila-real, Pick Impact, Pizzería Cristal, Pizzería Luquiola, Restaurante Aldemilio, Real Export, Sempre Rapid, Serigrafías Libra, Serteca, Servilim, Talleres Agripesa, Tecno Vila-real y Todescans. Ràdio Vila-real amb el Vila-real Club de Futbol.
La pilota roda.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
I'm at a party I don't wanna be at, and I don't ever wear a suit and tie yet. Wondering if I can sneak out the back, nobody's even looking me in my eyes. Can you take my hand, finish my drink, say shall we dance? Hell yeah. You know I love you, did I ever tell you? You make it better like that.
Don't think I fit in at this party. Everyone's got so much to say. Yeah, I always feel like I'm no. Bad nights when I'm with my baby, yeah.
Molt bon dia, salutacions, una jornada més. Ja estem ací a la 92.2 de la freqüència modulada. Com sempre, els acompanyarem fins les dues amb molts convidats que de seguida repassem i presentem. En primer lloc, salutacions de Sheila Gil. Doncs avui ens apropem a diferents iniciatives culturals d'aquest cap de setmana, perquè n'hi ha moltes propostes. Es nota que estem en aquestes dates, no sabem si hi ha nadalenques, prenadalenques. Bé, la qüestió és que la programació, l'agenda, està molt completa i, per exemple, ens anirem a parlar d'una iniciativa que arriba aquest dissabte, el dia 14, a càrrec del Cor Ciutat de Vila-real. Ells oferiran un concert aquest cap de setmana amb un repàs per diferents Nadales, algunes molt arrelades, molt d'aquesta zona, altres grans clàssics, música típica, no?, o més habitual a esglésies, però també, com dèiem, aquestes Nadales més populars, més de la gent. Així que estaran Elisa Parra, integrant del Cor Ciutat de Vila-real, i també Jacinto Heredia, historiador, que sempre els tira una maneta, que farà de presentador i també recitarà alguns poemes enmig d'aquestes Nadales. Doncs amb ells estarem, però també parlarem avui del Belém vivent que organitzen des dels evangelistes. La cinquena edició, una trentena aproximadament de xiquets, des dels 3 mesets fins als 11 anys aproximadament. Aquesta és una de les activitats d'aquest cap de setmana, com dèiem també de dissabte, però és que la veritat, els evangelistes té una programació molt completa. El Belém, aquest cap de setmana també convivència, un rastrillo parroquial. I en tot això, doncs, arriba la Porta Nova, que l'estan col·locant, si no ja aquesta vespada se queda de quedar totalment instal·lada. També es pensa fer xapa i pintura, no?, a l'interior de la parròquia, i sí que ens ho contarà el responsable de l'església, Juan Crisóstomo, i també vindrà acompanyada per una de les feligreses, per Aida, una jove, que ens parlarà d'aquest Belén. Però també tindrem ocasió de parlar, per exemple, amb Maria Dolores Parra, la directora general d'internacionalització, que ens ha avançat en exclusiva quin serà el pla de promoció, el pla d'acció de l'IBACE i d'aquesta direcció general de cara a 2020. Encara no ha passat, no? Encara està pendent d'aprovar-se, però sí són els trets principals d'aquestes iniciatives, més d'un centenar durant tot 2020. I a part d'això, també recordarà algunes beques que s'ofereixen des de la Direcció General d'Internacionalització. En aquest cas, la setmana passada ens va parlar de les adreçades a universitaris. En aquesta ocasió ens parlarà de les adreçades o pensades per a la gent de formació professional. També tindrem convidats polítics, continuarem rebent a diferents formacions de Borriol, en aquest cas de Ciutadans. Així que aquests els convidats. Mirem de seguida també quina és la previsió meteorològica, perquè avui els núvols són protagonistes i, de fet, pot ploure fins les 6 de la vesprada en qualsevol moment. L'opció de pluja és d'un 100% a partir d'aquesta hora. Al darrer tram del dia, l'opció es redueix a un 50%. Les temperatures avui una miqueta més fresques, estem en 10 de mínima i 16 de màxima. Demà augmenten especialment aquestes màximes. Arribarem a 21 graus i 13 de mínima. Tot i això, demà estarem en alerta groga per vents. No s'esperen pluges, però aquesta és la situació. Així que anirem també mirant a veure com evoluciona aquesta previsió de l'Agència Estatal de Meteorologia. Ara, moment de mirar de què es parla a Twitter.
És tendència a Twitter.
Doncs mirem quins són els principals temes tendència a hores d'ara a les xarxes socials, en aquest cas a Twitter. Una jornada que mirem si està molt carregada o no. Es parla, per exemple, de Arandina. Condemnen a 3 exjugadors de l'Arandina per agressió sexual. És un dels temes destacats, una de les notícies també més comentades. Són a 38 anys de presó per agressió sexual a una menor. S'ha aplicat la doctrina de la cooperació necessària. Cadascú és condemnat com a autor pels fets i com a cooperador per el que van realitzar la resta. Doncs aquesta és una de les notícies de la jornada, però n'hi ha més. Per exemple, es parla de Julia Otero també en aquesta jornada, perquè, segons sembla, Rocío Monasterio va cridar en un vídeo a Julia Otero, urbanita, i li deia que no ha salido de la ciudad en su vida. La periodista ha respost: soy hija y nieta de campesinos, tiene de mí el mismo conocimiento que sobre la emergencia climática. Doncs bé, creuament d'acusacions. També es parla del Falcon, aquest avió. El govern duplica la despesa en vi, whisky, ginebra i snacks per al Falcon. Doncs bé, una de les crítiques que sempre ha tingut Pedro Sánchez respecte a l'ús del Falcon, doncs avui el titular era aquest, el Confidencial era el mitjà que ho publicava, així que veiem molta diversitat en aquesta jornada. També, per exemple, acabem amb aquest, A punt cinematogràfic. Clint Eastwood és tendència perquè diuen que ha alterat una història real de forma masclista. Així que aquesta és una de les informacions que deia, per exemple, El País, i doncs tot tipus de comentari. Hi ha prejuicios sobre les mujeres, sobre los periodistas i sobre les mujeres periodistas. Clint Eastwood parece caer en todos ellos en su nueva película. Doncs bé, aquest és també un dels temes tendència, debut a la polèmica que ha alçat aquesta pel·lícula. Nosaltres fem una xicoteta pausa, repassats aquests assumptes, de seguida anem amb el repàs de l'actualitat política.
Vols anar a veure el Villarreal a preu econòmic i a la vegada ajudar a una bona causa? Grada solidària a favor de Conquistando Escalones per al Villarreal Getafe del dissabte 21 de desembre a les 6:30. Entrades ja a la venda i de forma limitada a tan sols 10 euros en Cafeteria Tàrrega 65 de Villarreal.
Ahora en Pepephone puedes acumular los gigas que no gastes en un mes para gastarlos el siguiente. Por eso yo he acumulado todo el aire necesario para contarte este anuncio sin volver a coger aire. Ahora con Pepephone 25 gigas acumulables, fibra 200 megas y llamadas ilimitadas por 48,90 euros al mes. Sin permanencia y con principios incluidos. Pepephone. Ay.
Tu móvil, tú eliges, distribuidor autorizado de Pepephone en Avenida Francisco Tárrega 53 de Villarreal.
Va, on quedem?
On anem a quedar? On sempre?
A la Lúchola.
Lúchola, el millor lloc on degustar la autèntica cuina italiana. Lúchola, la pizzeria per excel·lència.
I repetiràs en Avinguda França número 50 de Villarreal.
Servilim Villarreal. Limpieza de locales, comunidades, garajes, nueva obra, limpieza integral del hogar. Y si lo necesitas, también realizan limpieza por horas. Cuentan con personal altamente capacitado. Pide presupuesto sin compromiso. Infórmate en Servilim, calle Manuel Sánchez Warner 1 de Villarreal. O llama al 653 20 42 94.
Doce i doce, continuem en directe a la 92.2. Temps per a repassar actualitat política amb Susana Pérez. Susana, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Doncs què tenim avui?
Pues la notícia que tot el món estava d'alguna manera esperant. A nit, sobre les 9:30 de la nit, compareixia la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, i ens fa saber que el candidat proposat per al rei és Pedro Sánchez. Sorpresa cap, la idea era en principi Issa. El candidat és en roda de premsa i diu que accepta l'encàrrec del rei amb honor, responsabilitat i gratitud. I bueno, que els periodistes esperen molt de rato, en molt d'interès, tenen dos dies molt durs, i quan arriba Pedro Sánchez a la roda de premsa, pues el primer que... quan es comença la roda de preguntes, pues el primer que sentim són les queixes del periodista. Les queixes del periodista, que és el primer que diu i que sentim, és que només podien fer-li dues preguntes. I clar, la sensació és que és una entrevista, o sigui, que és una roda de premsa molt controlada, molt encorsetada, i bueno, i les contestacions d'ells pues, són repetitives, i un discurs molt... donava igual el que li preguntaren, perquè la sensació era que sempre contestava el mateix. La queixa és dels periodistes, que no va donar ninguna novetat, pues tampoc s'esperaven massa, però almenys tindreu algo més d'informació. Diu que van ser més els líders de totes les formacions que van anar passant durant el dia els que es van donar més informació que el que realment va dir Pedro Sánchez. I clar, un periodista quan està allí 24 hores i és una persona en una roda de premsa on el discurs és encorsetat i repetitiu, pues clar, està ben un poc enfadatge, un poc enfadatge. De més, el primer que van dir va ser això, que bueno, que li fer dos preguntes ja van, i les preguntes per filtrades, pues clar, està ben un poc disgustats. El primer que va rebre va ser ahir Alberto Garzón, d'Izquierda Unida, i ell, en aquesta casa ho vam avançar perquè quan vam entrar sobre les 12 ell havia donat la roda de premsa. Dia que anava a un govern de coalició, de coalició, o sigui que ell sí, dona un sí. Uh-huh. Aitor Esteban, del Partit Nacionalista Basc, ho veu progressant eixint, és dir, ell també dona un sí i considera que les negociacions van per bon camí. Uh-huh. Laura Borràs, de Junts per Catalunya, ella dona un no, lògicament, perquè diu que mentre que n'hi hagi l'existència de presoners, exiliats i represaliats, que no, pues ha... que no se facilita la negociació i que per ells és dur tindre una negociació en aquestes condicions. Seguixen reclamant un mediador internacional. Inés Arrimadas, de Ciudadanos, també dona un no, opta per el gran acord constitucionalista i la via dels 221 diputats. Ella, des que arriba d'allí, va en aquesta línia. Seguidament fan un recés i sobre les 4 de la vesprà el primer que se reunís és Pablo Iglesias, de Podemos, que vol que aquesta legislatura siga de constitucionalisme democràtic. O sigui, Inés Arrimadas mos parla d'un constitucionalisme, però Pablo Iglesias
li fica com no.
També mos parla d'un constitucionalisme, però en un govern progressista. És dir, Inés Arrimadas mos parla, els dos mos parlen de constitucionalisme. La una en els 221 diputats en la gran coalició i l'altre en un govern progressista. Però vaja, ahir se repetís, els dos han repetit que va ser un pues algo curiós, no? Però bueno, els dos es repeteixen en aquest sentit. Després de Pablo Iglesias entra Santiago Abascal, de Vox, i este és contundent. Comunica al rei el rechaz frontal de Vox a investir a Pedro Sánchez. O sigui, que a investir a Pedro Sánchez. El rechaz és frontal. Després mos trobem en la següent roda de premsa, després de rebre a Pablo Casado del Partit Popular, que ens diu que si Sánchez fracassa en esta nova investidura, deu de donar un pas al costat, deu d'apartar-se, i recorda que és el tercer intent, per lo tant, que ja deuria...
Ocasions, no?
I ja, finalment, el rei reba Pedro Sánchez. Ell, quan és a la roda de premsa, parla pues, de lo que hem dit antes, de consenso i diàlogo institucional, i avança, perquè cal recordar que antes de la reunió Inés Arrimada li fa plegar que vol parlar amb ell i ell no li contesta, declina la reunió.
La uh-huh.
Però quan ja és després de parlar en el rei ja avança que el dilluns rebrà a Pablo Casado i Inés Arrimadas. Ell considera que ja se té que reunir en tots. Algo que també ha llamat molt l'atenció que ha dit és que va reunir-se en tots els presidents de totes les comunitats i n'hi han males llengües o bones llengües, depèn de qui ho escolte, que diuen que és un poc per disfressar la reunió que tindrà en Torra, però ja cada un que ho interprete com vulga. També n'hi han dos notícies, i és que s'han unit dos grups per a tindre grup propi en el Congrés. Per una part tenim a l'Unió de Pueblo Navarro, Partido Regionalista Cántabro i Coalición Canaria i Teruel Existe. Estos quatre partits sumen 100 diputats i decideixen formar un grup parlamentari. I aquest grup parlamentari es diu Espanya Plural i en estos està la fórmula de superar els 5 diputats, que és una fórmula és un requisit per a poder tindre grup propi. I n'hi ha un altre grup també que s'han unit i és Junts per Catalunya, Més País i Equo en coalició, Compromís i el Bloc Nacionalista Galego. També s'han unit per a crear grup propi al Congrés i este grup, el nom és Grup Parlamentari Múltiple. Esto és la fórmula que han utilitzat, és la suma del 5% dels vots obtès a nivell nacional, xifra que sumen els 4 partits, per tant també poden tindre grup propi. El reglament, perquè la gent s'hi faci una idea i així ho diem com si diguem sintetitzat, el reglament per a tindre grup propi al Congrés és els partits que tenen un mínim de 15 escons. Estos poden poden constituir un grup parlamentari, que són el Partit Socialista, el Partit Popular, Vox i Unidas Podemos. Val? Estos tenen més de 15 escons i, per tant, poden tindre grup propi. També el reglament contempla una segon via, i és superar els 5 diputats més el 5% de vots en tot el país, que en este cas és el de Ciutadans. Uh-huh. Per això també pot tindre grup propi. I o el 15% en totes les subscripcions on es concorre, que és el cas del Partit Nacionalista Basco, Esquerra Republicana de Catalunya i Bildu. Cal recordar o destacar que Bildu este és l'últim l'últim partit que s'ha presentat a les eleccions, però que sí ha obtès el 15% dels vots en la subscripció on s'ha presentat. En este moment el grup mixte hi han 21 partits que són els que no tenen prou per a governar en grup propi. Per això el que fan és agrupacions, i d'esta manera poden tindre grup propi. Per què volen tindre un grup propi dins del Congrés? Pues volen tindre un grup propi dins del Congrés perquè tenen moltes beneficis. Uh-huh. I els beneficis que tenen és que tenia els beneficis que tenen en este moment ells patint per formar grup propi, val? És, per exemple, tindre avantatges econòmiques, polítiques i de mitjos. Val? Què vol dir tindre aquests avantatges? Per exemple, assistents pagats dins del pressupost de les Corts, tindre despatx propi i tindre temps addicional en els debats i capacitat per a intervindre en ells. Cosa que si no tenen grup propi no poden tindre. Poden tindre també diputació permanent i entrar en el cupo de preguntes i interpel·lacions al govern. És dir, les formacions que s'han agrupat no s'agrupen per
perquè són amics ni...
I és més, inclús ells apunten que no és que tinguin ni les mateixes tendències, però bueno, si ve més dos grups que s'han apuntat, o sigui, que s'han apropat, que són Espanya Plural i l'altra que era la Espanya Plural i l'altra que era la de...
El grupo parlamentari grup múltiple, no?
Múltiple, veiem que tenen tendències paregudes, és dir, sí que en les agrupacions pues si diguem que hi ha una més de tendència de dretes, una més de tendència d'esquerres, però sí que és real que el fer un grup és una forma intel·ligent de tindre representació al Congrés, perquè d'aquesta manera la participació que ells poden arribar a tindre i la possibilitat de tindre més influència dins de lo que són les decisions, pues val la pena. Entonces a mi me pareix que és pues una cosa que no s'ha fet des d'ara, perquè no ha sigut tan plural el Congrés, però ara ho és. A tot això, Espanya Plural i el grup parlamentari múltiple ha presentat la documentació que cal. O sea, però l'última paraula la té la mesa del Congrés. Entonces, avui se reunís i estudiaran si els escrits presentats estan dins de la llei de forma correcta i podran prendre una decisió en funció del reglament vigent. La Càmera pot arribar a tindre 11 grups parlamentaris, cosa que no havia existit mai en la història. Què podem trobar? Pues que una intervenció pot passar de durar mitja hora a durar 5 hores i mitja. Val? Uh-huh. Però bueno,
és lo que el poble ha votat,
ha decidit, clar, no? Per lo tant, se té que sentir d'alguna manera, i d'alguna manera no, de totes les maneres, se té que sentir representant en el Congrés.
Siga com siga.
I això és un poc sintetitzar el que pot arribar, el que podem arribar a trobar al Congrés. I pues bueno, segueixen les negociacions i veurem si... Cal recordar que Pedro Sánchez se presenta a la investidura sense tindre tots els recolzaments encara que necessita per ser president del govern, però nosaltres expectants i vigilants de lo que passa per transmitir-lo a tots els nostres oients, que en definitiva és lo que els importa, no?
A veure si tenim president o no hi ha president o toca votar. Espero que no toque tornar a votar, però bé, siga qui siga, que governe. Doncs Susana, moltíssimes gràcies i t'escoltem d'ací una estoneta amb l'agenda Borriol. Fem una pausa nosaltres, de seguida més assumptes a la 92 puntos. ¿Quieres que tu cara viva una segunda juventud sin necesidad de pasar por quirófano? Los hilos tensores son tu mejor opción. En la Clínica Médico Estética Encarna Sorribes te ayudamos a recuperar la posición de los tejidos y a armonizar tu rostro. Y si lo deseas, disponemos de tratamientos de relleno o toxina botulínica para restaurar zonas de la cara que hayan perdido volumen. No lo dudes y consúltanos. Clínica Médico Estética Doctora Encarna Sorribes, Avenida Cardenal Vicente Enrique Tarancón, 20 de Burriana, teléfono 639-45-70-94.
No, sí, no te lo vas a quitar de la cabeza. Ven a Pick and Pack y encuentra tus regalos de Navidad y Reyes para toda la familia, para todos y para todas. Y hasta para ti, regálate Pick and Pack, el regalo perfecto. Pick and Pack, Avenida Pío XII, frente a Torre Mocha.
¿Vols trobar les millors frites i verdures este Nadal? La Menera t'ofereix selectes, exquisites i exòtiques frites i hortalisses que faran les delícies dels paladars de grans i xicotets. Frites i verdures La Menera, avalades amb la qualitat de més de 60 anys d'experiència, en plaça Colón 14 de Vila-real. La Menera els desitja bons Nadals!
Ha llegado el momento del cambio. Este mes, pásate por la Pelu y luce lo último en peinados, mechas, corte y el mejor maquillaje para tus cenas de empresa o celebraciones con amigos o familia. Estas Navidades, luce perfecta con la Pelu, calle Colón 10 de Villarreal. ¡Te esperamos!
Hola, ¿creen que soy la persona idónea para hablarte de Niro? Del Kia Niro. ¿Te lo puedes creer? Lo cierto es que es un gran coche y está disponible en eléctrico, híbrido e híbrido enchufable.
Y puede ser tuyo desde 19.900 euros financiando con Banco CTLM SAU antes del 31 de diciembre. Consulta condiciones en kia.com. No hay nada como un Niro.
Kia, the power to surprise.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia 1525.
¿Conoces las estufas de parafina? En Big Mater Arbo disponen de modelos electrónicos y manuales. Calefacción fácil, rápida, económica, sin instalación y además ocupa muy poco espacio. Y si tienes una estufa tradicional, en Big Mater Arbo te ofrecen leña y pellets para combatir el frío de estos días. El calor de tu hogar en Big Mater Arbo, Avenida Pío 1255 de Villarreal.
¿Tus labios van perdiendo volumen con el paso del tiempo? En la Clínica Médico Estética Doctora Encarna Sorribes conseguirás unos labios más hidratados, más volumen, perfilado de borde labial y suavizar las arrugas del labio superior y de las comisuras. Clínica Doctora Encarna Sorribes, soluciones médicas en Avenida Cardenal Vicente Enrique Tarancón 20 de Burriana. Cita previa en el 639-45-70-94.
Més assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada. Ens anem a apropar a activitat del cap de setmana i tenint en compte aquestes dates ja prenadalenques, doncs és una activitat que versa justament en aquestes dates. Per tal de conèixer més detalls, ens acompanyen des de el Cor Ciutat de Vila-real, Elisa Parra. Molt bon dia, Elisa.
Bon dia, bon dia.
I també un col·laborador, algun dia igual s'anima a cantar, no ho sabem, Jacinto Heredia. Molt bon dia.
Bon dia a tots.
Què heu preparat o què s'ha preparat, Elisa, enguany, per a aquest cap de setmana?
Sí, el proper dissabte, dia 14, a les 7 de la vesprada, pues hem preparat un concert que estem assajant ja fa algun temps, de Nadales. Jo crec que estarà molt, molt bonic, perquè hi haurà molta variació de Nadales. Cantarem l'Ave Maria de Bach, en arreglaments de Miguel Alepuz, també una altra Nadala preciosa de Glòria de Vivaldi, i una nadala sobre la melodia tradicional francesa del segle XVI, però totes conegudes. I moltes més que tots sabem, entre elles Sant Josep se fa vellet. Són nadales que pense que és important escoltar la lletra. Mira, esta també, Nadala del desert de Matilde Salvador, té una lletra molt bonica que parla de quan es va cremar el desert i pujaven els frares i les colles de veïns a Benicassi a apagar el foc. Però a mi hi ha un trosset que m'agrada molt, que és quan diu: miracle, miracle, que comença a nevar. Entonces, pues, la veritat és que disfrutaran. Després n'hi ha una altra nadala, que és una meravella, és lletra i música, perquè reflectix exactament com fem nosaltres el Belém. A banda del naixement, pues, que posem les filadores, les gallinetes, el pontet, el riu de plata, el molí, la sénia, el camí de serradura i els pastorets cuidant les ovelletes. Aquesta lletra és de Jacinto. En fi, tot. I que tot és pau i alegria la nit de Nadal. I esta Nadala, este villancico, tan bonico, no podia ser res més que del gran compositor vilarealenc, Rafael Beltrán Moner, i la lletra del professor, escriptor i amic, també vilarealenc, Jacinto Heredia, que tenim així al nostre costat, i tenim la sort de comptar amb ell perquè ens presenta el concert. I parla tu, Jacinto, que jo ja...
Que ja ho he explicat.
Ja ho he explicat massa.
Jacinto, quin serà el teu paper, no, en aquest concert?
Pues el de col·laborar, com sempre, no només amb el cor Ciutat de Vila-real, sinó en totes les activitats culturals. I aquest Nadal n'hi ha prou. Ja,
sí,
tu has dit, estem ja quasi al Nadal. No, quasi no. Les llums estan al carrer, els tarrons estan als supermercats i les Nadales pues, ja han començat a circular per tots els llocs. I això ja anima l'ambient. Nadal és una festa, per alguns, de molta melangia, pot ser de molta tristor per les persones que ja no estan, però que tornen a estar presents quan ens reunim. Les festes són, de Nadal són festes d'unió, de solidaritat, d'intercanvi de regals, de bona voluntat, de bons desitjos, i en tota aquesta festa pues, la música té una presència important. Per això este concert de Nadal, que ja diversos anys ja fa el cor Ciutat de Vila-real, que dirigís Miguel Alepuz i que té pues, nombrosos membres per a cantar, però també tindrem la col·laboració de Michel Gelk a l'orgue i de Victoriano Gutiérrez al piano, i la meua xicoteta participació fent la presentació juntament amb Elisa i recitant alguns poemes de Nadal, perquè no només la música està present, les lletres, però també n'hi han bons escriptors que han fet d'aquest esdeveniment, d'aquesta festa, una memòria literària, i per això música i poesia estaran conjuntes durant l'acte.
Al final moltes cançons són poesia, no?
Sí, sí, no? I com estava llegint Elisa, les Nadales tradicionals tenen unes lletres molt boniques, de vegades una miqueta surrealistes també, perquè aporten molta imaginació i molta llegenda al fet del naixement de Crist, però també autors que tenen una creació i que els sentiments que a tots ens sorgissen, això que estava dient abans, no? de record, de melangia, de tristor, i al mateix temps de goig d'estar amb els demés, no? I de participar, ho han fet obra literària. Per això la poesia i la música combinen bé. Ella ha esmentat esta Nadala del Belém, que a la qual Rafael Beltrán li va posar música, i que d'alguna manera reuneix aquesta tradició de posar el Belém a les cases, les figuretes i els detalls, que és alguna cosa que encara no és Nadal, però ja comença a ser a moltes cases ara mateix, pues ja s'està, i als carrers ja s'està posant l'arbre, que també està, ja forma part de les nostres tradicions, però sobretot allò més nostre, que és el Belém, el naixement, en totes les figures, i no sols perquè està ahí el Belém, sinó perquè ens ajuda a reunir-nos davant d'aquest fet per a estar amb les nostres famílies, els nostres amics.
De fet, la Nadala pues, acaba dient això. Tot serà pau i alegria
la nit de Nadal.
La nit de Nadal.
La nit de Nadal.
La nit de Nadal.
Això ja ho diu també una altra cançó que té molta tradició de Vila-real. La nit de Nadal és nit d'alegria. El fill de Maria és nat al portal. Això, per a creients o per a no creients, no té res a veure. No té res a veure en les creences, en la fe de cadascú, sinó en el fet de que és una festa que ens convoca a tots per a unir-nos i per a ser bona gent,
sí, encara que
i ser bons germans.
Encara que siga aquesta manera.
No sí, durarà, sí. O sigui, s'estirarà.
De fet, és una festa que és, ara és cristiana, que celebra el naixement de Crist, però que té uns arrels molt antics, perquè, de fet, és la nit més llarga de l'any i el naixement del nou dia, i, per tant, ja abans del cristianisme ja la gent es reunia per a cridar la llum, per a iniciar el cicle anual, i és aquesta importància que té la festa, les llums i l'estar junts, el fer regals, etc. Ja té una tradició molt més llarga que el cristianisme ha afegit, pues, la seva doctrina, la seva fe. El concert espere que siga del gust de tots, però també és una convocatòria precisament a este goig, a esta alegria, a esta participació i a esta unió de totes les persones.
Així que és important que vinguin en família, no?
És
un esdeveniment familiar.
Sí, serà així en la Caixa Rural,
a l'ESEM,
no? Saló, i caben tots, o sigui, que vinguin.
14 de desembre a les 17 hores.
L'experiència d'anys anteriors ha estat positiva?
Sí, sempre.
Per això suposem que també repetís, no?
Sí, una persona me trobava pel carrer no fa molts dies i em va agradar allò que vas dir al concert de Nadal l'any passat. I què era? Era l'any de Sant Pasqual i jo vaig recollir alguns poemes nadalencs que va escriure Sant Pasqual, o almenys que els va ficar al seu manuscrit, i els vaig recitar i va cridar una miqueta l'atenció, però efectivament això mostra una vegada més que el Nadal és una cosa molt nostra i que deixa empremta en tots.
A les 19.
És a les 19 hores el dia 14. Jo havia dit a les...
M'ha paregut sentir, no estic segura.
Confirme, a les 7 de la vesprada, el dia 14.
Elisa, quanta gent sou al cor?
Pues serem quasi 50 persones. El que passa és que moltes vegades pues, n'hi ha fallos i això, però bueno, sempre quedem un bon grup, i sí, però al voltant de
la cinquantena, no?
La cinquantena, sí.
Estareu ahí a escena.
Sí, si acudim tots. Sí.
I Jacint, alguna vegada t'animaràs a cantar? Bueno, no sé si has cantat alguna vegada.
Afortunadament no he cantat mai.
Bueno, tampoc te demanem un solo, però escolta, en un coro, igual se de...
No, solistes, solistes, sí. Que també n'hi ha. Ahí.
Cadascú sap el que...
La seva parcel·la,
arriba,
no?
On arriba el que té que fer. Jo... faig el que puc i col·labore en tot el que puc, però n'hi ha coses que millor que les facin les persones que saben, i la gent que col·labora en el cor sap molt bé com cantar i com portar, i mira que al concert n'hi ha tant música popular com música sacra, i esperem que les dues coses siguin importants i que agraden a la gent.
Tenim molta sort de comptar amb Jacinto, perquè, claro, és un valor molt, molt important per a nosaltres, el que ens acompanya i ens ajude a...
Que li dona un aire diferent, no? Claro, també a un concert, més enllà d'un concert típic de Nadal, doncs també poemes, història...
Claro.
Això ho intentem.
Doncs esperem que la gent continuï gaudint d'aquesta proposta, i per si no ens veiem abans, és que ahir ho comentava en un convidat, quan se diu Bon Nadal i quan s'acaba de dir Feliç Any Nou, són coses que no se saben bé, però jo per si un cas, Bon Nadal.
Bon Nadal, això.
Bon Nadal.
La felicitat s'ha de desitjar cada dia. Sempre.
Doncs moltes gràcies, Jacinto Heredia, Elisa Parra, per estar així. Que vagi molt bé aquest diumenge.
Moltes gràcies, que sempre ens dones veu. Així.
Que mínim, no? L'aportació que puguem fer, benvinguda siga diumenge, no dissabte, que m'havia enganyat jo ara també. Moltes gràcies.
Gràcies a tu.
Hola, cariño. He grabado este vídeo para contarte algo muy importante. ¿Recuerdas el fin de que pasamos en la playa? Estoy embarazada.
¿Te quedas sin gigas en el mejor momento? Ahora en MásMóvil te damos el doble de gigas durante 3 meses. ¿Y eso que te ahorras?
Infórmate en tu móvil, tú eliges distribuidor autorizado de MásMóvil en Avenida Francisco Tárrega 53 de Villarreal.
MásMóvil, y empieza a ahorrar.
Las emociones son el alma de las joyas. En estas fechas de celebración junto a nuestros seres queridos, buscamos un detalle que defina este sentimiento como un recuerdo inigualable. Joyería Lola Álvaro. La joya hecha realidad. Calle Comunión 39 de Villarreal. Visita nuestra nueva tienda online o entra en www.lolaalvaro.com.
Va, on quedem.
On anem a quedar? On sempre?
A la Lúchola.
Lúchola, el millor lloc on degustar la autèntica cuina italiana. Lúchola, la pizzeria per excel·lència.
I repetiràs en Avinguda França número 50 de Villarreal.
Ven a Clínica Dental Llopis Díaz. Somos especialistas en implantología dental. Tu dentadura completa fija con 4 implantes en 48 horas. Y ahora, implante unitario con corona de porcelana desde 28 euros al mes. Clínica Dental Llopis Díaz, Perejil 10 de Villarreal, 964 52 90 48. Odontología de calidad a precio justo. Llama ya al 964 52 90 48. Te esperamos, porque tú eres lo más importante.
Es la felicidad de este valiente.
Cada día estamos más conectados, interconectados y abiertos al futuro. Y ahora mucho más cerca de ti. Marzá Volkswagen ha abierto sus puertas en Villarreal, en Camí de la Travesa 24. Más cerca para ofrecerte todos los servicios de nuestra posventa oficial. Más cerca para adquirir tu Volkswagen nuevo o seminuevo. Más cerca para hacerte la vida más fácil. Ahora también en Villarreal, Marzá Volkswagen. Más cerca de ti.
Bulgari, Prada, Armani, Hugo Boss, Dolce Gabbana, Michael Kors. ¿Quieres acertar estas Navidades? Escribe la carta en Óptica Villarreal. Las mejores marcas y los modelos más originales. Esta Navidad regala Óptica Villarreal, Dr. Font 17. Con los mejores deseos, Bon Nadal.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedre sin número de Villarreal.
Nueva apertura de la pizzería Cafetería Cristal con cambio de gerencia. Ven a disfrutar de nuestras recetas y elige la que más te guste. Pizzas caseras en porción, medio o un metro, hamburguesas caseras o unos chivitos espectaculares. Pizzería Cafetería Cristal, Plaza Vallarri 1 de Villarreal, teléfono 665-518-413, también en Facebook o Instagram. Pizzería Cafetería Cristal y disfruta de una velada deliciosa.
Agricultor, ya está aquí el recolector de aceitunas económico, ligero y eficaz. Estornino, pruébelo antes de comprar un recolector. Estornino, económico, ligero y eficaz. Distribuido por Agromaestrat. Teléfono 964 32 20 41. Borriol, Estornino, no te dejará ni una, con 3 años de garantía.
Ha llegado el momento del cambio. Este mes pásate por la Pelu y luce lo último en peinados, mechas, corte y el mejor maquillaje para tus cenas de empresa o celebraciones con amigos o familia. Estas Navidades, luce perfecta con la Pelu, calle Colón 10 de Villarreal. ¡Te esperamos!
No, sí, no te lo vas a quitar de la cabeza. Ven a Pick and Pack y encuentra tus regalos de Navidad y Reyes para toda la familia, para todos y para todas. Y hasta para ti, regálate Pick and Pack, el regalo perfecto. Pick and Pack, Avenida Pío 12, frente a Torre Mocha.
Tus soluciones en rotulación tienen un nombre: Rotulisto. Rotulación de vehículos, vinilos de corte, vinilos decorativos, fotomurales, lona, stands de ferias y todo tipo de letras corpóreas y rótulos luminosos. Rotulisto, ven a vernos y te informaremos. Nos puedes encontrar en carretera Almazora, nave 47 en Castellón o en el teléfono 964 78 84 24.
Vols anar a veure el Villarreal a preu econòmic i a la vegada ajudar a una bona causa? Grada solidària a favor de Conquistando Escalones per al Villarreal Getafe del dissabte 21 de desembre a les 6:30. Entrades ja a la venda i de forma limitada a tan sols 10 euros. En Cafeteria Tàrrega 65 de Villarreal.
Si te gustaría tener un crossover compacto y personalizable, definitivamente eres de los que quieren más de la vida. Kia Stonic desde 12.600 euros. Ven a conocerlo a tu concesionario Kia más cercano. Financiando con bancos de TLMSAO hasta el 31 de diciembre. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, calidad con 7 años de garantía.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia 1525.
Servilim Villarreal, limpieza de locales, comunidades, garajes, nueva obra, limpieza integral del hogar. Y si lo necesitas, también realizan limpieza por horas. Cuentan con personal altamente capacitado. Pide presupuesto sin compromiso. Infórmate en Servilim, calle Manuel Sánchez Warner 1 de Villarreal o llama al 653 20 42 94.
Vols fer un detall de Nadal? En Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique t'oferim un ampli assortit de lots de Nadal al teu gust i per a totes les butxaques. Els millors productes per a donar-li sabor al Nadal. Fes els teus encàrrecs a Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique al carrer Comunió 18 de Villarreal cridant al 696 08 56 90 o també a www.vinosmanrique.es.
Continuem en protagonistes quan són les 1:45 del migdia. Toni Javier Ramos, bon dia.
Buenos días.
Concejal de Borriol. Anem a recordar un poc als oients. Vam rebre la visita de l'alcalde de Borriol, Héctor Ramos, que se queixava d'un pla de que rebujaven, que la oposició en este cas rebujava el pla de sanejament en la població de Borriol. Entonces, nosaltres li vam dir que preguntaríem a l'oposició, als regidors que se van negar a aquest pla, per què se negaven. En este cas, avui estem acompanyats de Javier Ramos, que ve de la formació de Ciudadanos, i la pregunta és a Javier, ¿por qué Ciudadanos rechaza el plan de saneamiento en Borriol?
Bueno, primero darte buenos días y darte las gracias, Susana, por darnos la oportunidad de podernos explicar aquí en Radio Villarreal FM.
Sí.
Y luego nosotros rechazamos el plan de saneamiento porque consideramos que no es un plan ni justo ni coherente. Sí que es verdad que la legislación vigente nos obliga a tener un plan de saneamiento porque, como bien te explicó Tony, del PSPV, cuando tú cierras un ejercicio, las cuentas en remanente negativo o el periodo de plazo medio de pago son de 100 días, cuando la ley actual marca que sea de 30, por la legislación tienes que tener un plan de saneamiento. Lo que pasa es que este que nos presenta Compromís ni es justo ni es coherente. Justo no es porque no queremos desde Ciudadanos que sean los ciudadanos del pueblo los responsables de pagar la mala gestión que han hecho Compromís la legislatura anterior. Y luego no vemos que sea coherente porque un plan de saneamiento que solo se basa en la subida de impuestos no lo vemos coherente. Y tampoco lo vemos coherente porque en el plan de saneamiento lo que pretenden recaudar, que son 300.000 euros, 150.000 se destina a amortizar préstamos.
Préstamos ya existentes, claro. Sí, esto nos lo estuvieron comentando, que ya habían préstamos a los que se tenían que hacer frente. Entonces, dado que no quieren apoyar ese plan de saneamiento porque consideran que no es justo para los ciudadanos de Borriol, ¿ustedes qué plan de choque tienen? ¿Qué es lo que sugieren para que esto no tenga que salir todo del bolsillo de los borriolenses?
Pues nosotros lo que planteamos es, la primera medida a tomar es una contención de gastos, pero rigurosa, en la cual pues nos den los números y que no nos digan a nosotros la oposición lo que hay que recortar.
Porque usted también argumenta que no, no, ustedes no han podido ver los números, no han podido ver en qué se ha gastado el presupuesto del ayuntamiento.
Bueno, como bien le he dicho, yo soy nuevo en esto de la política y yo los primeros números que tengo son los del plan de saneamiento, porque a mí anteriormente no me han dado ninguno. Pero la verdad que sí que me gustaría saber en qué ha venido este desfase, porque como ya han dicho mis compañeros, hemos pasado un remanente de 180.000 euros a un negativo de 387.000 en cosa de dos años. Entonces yo lo que les plantearía es primero ver los números y luego una contención de gastos, pero rigurosa. Y una vez hecho, una vez eso visto, o sea, una vez que hemos visto
que
eso...
Que ya han visto los números, entonces abordar de qué forma se puede hacer frente a este... Porque en realidad, y claro está que en este momento el ayuntamiento está en una situación en la que puede tener una posible intervención de Hacienda.
Bueno, yo creo que eso es crear una alarma social y creo que lo que han hecho es meter miedo, porque para que tengamos una intervención de Hacienda, primero hay que dejar de pagar las nóminas un tiempo y, y a día de hoy el ayuntamiento de Borriol está al día con todos esos temas. Y luego, aparte de eso, es que para que nos intervengan, no lo sé, lo veo una situación que yo creo que falta un...
Sí, lo que argumentaba el señor alcalde era que es porque, de alguna manera, la administración va muy lenta. Por eso hay tiempo a reaccionar.
Ya, pero Borriol, aunque vaya lenta, yo no lo veo tan mal la situación económica que tiene Borriol.
Sí, lo que pasa que en este momento se ha pasado de... En el 2016 tener 180.000 euros, al 2018 tener negativo 400.000 y 835.000 de gasto en facturas no pagadas. Entonces, es un periodo relativamente corto para luego tener, para no abordar el problema ya, porque si dilatamos en el tiempo el hecho de... ¿Por qué no aprobamos el plan de saneamiento? ¿Por qué no nos presenta los números? ¿O por qué no estamos de acuerdo en la contención de gasto? Esto no es abordar el problema. Me refiero a abordemos el problema ya por no tener esa posible intervención.
Sí.
Y posteriormente veamos los números, veamos qué ha ocurrido.
Sí, sí, no, sí, abordar el problema lo tenemos que hacer lo antes posible. Lo que pasa es que con un plan de saneamiento, con un plan de saneamiento coherente. Lo que pasa es que este que nos presentan es solo subida de impuestos y yo creo que además los el tipo de gravamen que suben, igual en el IBI que en lo que es la basura, me parece un poco desproporcionado. Y luego, aparte, la subida de impuestos se puede hacer también con los impuestos de tracción de vehículo de tracción mecánica.
Por ejemplo.
No solo hay que hacerlo, no solo lo tiene que pagar la gente que tenga los inmuebles. O sea, es verdad que hay algunas partidas en Borriol que son deficitarias. Hasta ahí lo entendemos. Lo que pasa es que no se puede solo hacer pagar a las personas que tienen inmuebles. Hay que mirar en qué porcentaje. Si
sí, pero en este caso, lo que hablaba con usted, Javier, era la aportación de ideas. Por ejemplo, lo que me acaba de decir también usted, pagar un impuesto de vehículos, por ejemplo, que también que es una aportación. Es decir, en un momento delicado como este... salvando las diferencias políticas que pueden haber, lo que se trata es de sacar las cosas adelante. Y esto, de alguna manera, es lo que desde esta radio se nos ha pedido y es lo que estamos haciendo. Por eso en este momento está aquí usted. Una de las cosas podría ser lo de los vehículos.
Sí, las cosas adelante hay que sacarlas. Lo que pasa es que, a ver, la fiesta no la tienen que pagar todos los vecinos de lo que se han gastado. A ver, si hay que subir algo... porque hay alguna partida puntual que sea deficitaria, pues oye, será sentarnos y hablarnos, pero no presentarnos un plan y decir subo esto, esto y esto porque hemos gastado más de la cuenta estos dos últimos años y ahora tengo que subir esto y que paguen los ciudadanos, ¿no? No son las cosas así. A ver, vamos a hablar, vamos a sentarnos. Oye, mira, que de los 300.000 euros que pretendo subir, necesito reales, son 150.000, porque los otros 150.000 los quieren destinar a una cosa que no es precisa, que es amortizar unos préstamos que nos podemos esperar a que venzan esos préstamos.
¿Y usted por qué cree que lo quieren hombre, destinar
pues es muy sencillo,
a amortizar estos préstamos?
Muy sencillo, Susana. Quieren tener una situación favorable para las elecciones del 2023. Ellos llegará un momento en el 2022 que lo tendrán amortizado, tendrán liquidez, podrán comprar los terrenos para el instituto, podrán hacer obras en el pueblo, podrán hacer gasto, cosa que ahora no tienen. Y es muy sencillo, lo que pasa es que...
¿Y esto es usted cuando el señor alcalde lo plantea? ¿Usted le plantea el hecho de no tener tanta prisa para pagar esos préstamos y destinar ese dinero en este momento a otras cosas que sí hacen falta, como por ejemplo a pagar facturas de los proveedores?
Claro, nosotros se lo planteamos. Lo que pasa es que nosotros lo que vemos es que es lo que hablamos todo. Queremos ver los números y queremos una contención de gastos. Uh-huh. Y luego miraremos lo que hace falta subir. No subimos 300.000 euros porque a nosotros nos parece eso. No, ¿sabes? Vamos a hacer una contención de gastos. En una reunión, en un rato, sacamos 273.000 euros sin tocar las partidas presupuestarias del personal, que podríamos hacer un reajuste también un poco de plantilla.
Esto, esta reunión, ya, también me habló ayer Jordi Carballeira o sea, esta reunión existió y se habló de la contención del gasto, o sea, en un momento sacaron 270.000 euros.
273.000.
Si esto es así, ¿por qué no llegaron a un acuerdo?
Pues no lo sé, porque el que lo tiene que aplicar estas cosas es son los que gobiernan.
Pero
y en este caso es el alcalde.
En ese momento están todos reunidos.
Todos los partidos.
Y están, o sea, y el señor alcalde también está, y están hablando de este tema. ¿Y qué ocurre cuando hablan de esto? ¿Qué contesta el señor alcalde?
Pues nada, él nos llama a la reunión, uh-huh. Nos da los presupuestos del 2017, los uh-huh. miramos, él nos llega a la reunión con una contención de gasto de 102.000 uh-huh. euros, uh-huh. nosotros nos ponemos a ver las partidas, uh-huh. cosa que es una cosa que debería hacer el equipo que gobierna y no la oposición, miramos las partidas y al final sacamos una contención de gasto de 273.000 euros, sin tocar la partida presupuestaria del personal.
Y es cuando deciden no aprobar el plan que el alcalde proponía.
No, eso es posterior. Uh-huh. La reunión la hacemos posterior al pleno del 11 de octubre.
Vale.
O sea, ya no está aprobado el plan, él nos llama para ver qué solución le podemos dar.
O sea, que ya hay un primer paso para darle una solución.
Sí, no, pero es que él nos llama una vez que ya le hemos votado en contra del plan de saneamiento. No, sí. Nos llama anterior a la votación, nos llama posterior.
Sí, para darles explicación, supongo que para ponerlos más en antecedentes de lo que está ocurriendo y hacerles partícipes de la situación de la población, ¿no?
Claro.
Y cuando ya les ha hecho partícipes de la situación de la población y ustedes sacan esos 273.000 euros, ¿el qué les contesta?
Ay, pues no nos dice nada. La verdad que se lo apunta todo, lo uh-huh. tiene ahí, pero así se ha quedado. La verdad que mucho caso no nos ha hecho porque hasta las fechas no ha tomado ninguna medida. No ha hecho ninguna contención de gastos. Tenía ahora unas cosas para unos posibles ahorros y no tener un gasto ahora, pues en Navidad, que además lo dijo él en prensa, de que uh-huh. no iba a haber carpa en Borriol, de uh-huh. que no iba a haber disco móvil. Uh-huh. Y al final es lo mismo de siempre. Digo una cosa, me hago la víctima, pero luego lo hago. Pero la contención de gasto, no sé lo que valdrá la carpa y la disco móvil, pero si estamos hablando de 10, 12 mil euros, pues uh-huh. bueno, de momento no... No lo ahorro. Y así, pues, varias cosas. Primero no habrá subvenciones a las asociaciones uh-huh. y luego sí que las hay. No sé, es que juegan a un tipo de victimismo que primero sí y que luego no. Y lo que tienen que hacer es aclararse. O sea, si tienen que gobernar esto, lo tienen que hacer. A mí hay decisiones que no me gustan tomar, uh-huh. pero cuando las tomo las tengo que tomar. Uh-huh. Y es lo que tiene que hacer.
En este caso... él está gobernando en minoría, tiene que pasar todo por pleno, lo tienen que aprobar entre todos. ¿Con su grupo existe alguna posibilidad de llegar a un consenso?
Yo, como dije el día de la toma de posesión, yo votaré a favor todo lo que sea bueno para Borriol uh-huh. y todo lo que sea coherente. Uh-huh. Yo, si me llaman y la propuesta es buena y ya saben ellos que yo no tengo ningún problema en dialogar, pero a mí la primera vez que me llamaron fue para la subida del sueldo del alcalde. Para que se subiera él un 46%. Pasaron las elecciones y pasó un mes y pico, no me habían llamado y lo primero que me llaman después de la toma de posesión es para uh-huh. que él se... Pues no, la verdad que eso se lo he votado en contra. Luego me han pedido unas modificaciones de crédito uh-huh. para las partidas de las basuras. Lo he votado a favor porque veía una cosa coherente y que era bueno para el pueblo y que había uh-huh. que hacerlo sí o sí. Uh-huh. Y eso, pero sí, si me llaman, yo estoy dispuesto a dialogar. Es que es lo que he hecho. Yo, la verdad que para lo que me han llamado, que ha sido pocas veces, pero sí.
O sea que predisposición para que haya una gobernabilidad en Borriol sí que se tiene.
Hombre, por el bien del pueblo tenemos que tener todos predisposición porque es una cosa buena y uh-huh. la verdad que primero es el pueblo y luego serán los partidos políticos. Lo que pasa es que las cosas pues hay que hacerlas bien.
Uh-huh. También nos argumentaba que en Borriol no ha habido uh-huh. una revisión del IBI ni de las basuras desde hace 10 años.
Sí, es verdad. Bueno, lo he escuchado estos días en las entrevistas que has hecho tú, uh-huh. Susana. Pero también es verdad que el tipo de gravamen máximo es 1,1 uh-huh. y nosotros estamos en un 0,69. Estamos al 70%. O sea, no es que los impuestos de Borriol sean bajos tampoco. Uh-huh. Y entonces sí que es verdad que lo que hemos hablado antes, que a lo mejor hay alguna partida que se quede deficitaria, pero... Uh-huh.
Uh-huh. Está en un 0,72, es que
no,
me lo...
está en un 0,69 y 69. Lo quieren subir a 0,78.
No, 0,78.
Eso fue los datos que te dio el alcalde, que por cierto, uh-huh. la mitad te los dio mal. Uh-huh. Es 0,69 y lo quiere subir a 0,79. Igual que eso traducido en porcentaje supone uh-huh. un 14% más. O sea, si una persona paga 800 euros de contribución, porque uh-huh. lo mismo que estuviste hablando con Tony Gálvez uh-huh. del PSPB, claro, en Borriola hay gente, casi el 80% o el 75% uh-huh. tiene casa y maset. Uh-huh. Más o menos la media de contribución de ese 75% es de unos 800 euros. Uh-huh. Con el tipo de gravamen que quieren subir, eso serían 112 euros solo del IBI, más 56 euros de las basuras, porque son 28 de la casa más 28 del maset. Ellos a una familia normal de Borriol le suben cerca de 170 euros.
¿Usted está de acuerdo con la comisión de investigación que Jordi Cavalleira quiere poner en marcha?
Sí, por supuesto. Yo estoy de acuerdo con la comisión de investigación y votaré a favor tanto una como la otra. Lo que pasa es que yo lo que sí que pienso es que hay que hacerlas por separado. Primero, solucionar la primera que ha presentado Jordi Cavalleira de Venir de Borriol, que es del 2016 a 2018. Y luego, si Compromís quiere pedir una, bueno, aquí le dijo desde el 2000, pero me parece que la legislación vigente no se lo permite. Uh-huh. Pero si la quiere presentar del 2010 al 2016... Ciudadanos la votará a favor, porque nosotros lo que sí. queremos es que salgan los números.
En este caso era desde el 2011, porque no quería, claro, habrán cosas es que no vendrán arrastradas de legislaturas pasadas, entonces también usted entiende que sea lógico que el alcalde sí, sí. quiera que si se tienen que investigar los cuatro últimos años, que se investiguen los ocho, ¿no?
Yo lo veo súper lógico, además okay. es que desde Ciudadanos estamos de acuerdo. O sea, lo que pasa es que lo que no quiero es que se alarguen... lo que no queremos desde Ciudadanos uh-huh. es que se alarguen las cosas en el tiempo. O sea, uh-huh. hay una investigación que se va a votar supuestamente ahora en el pleno del mes de enero, si sale a favor, que la ha presentado Ir de Borriol, que es del 2016 al 2018, que es donde está el desfase. Porque ellos... Uh-huh. Lo que sí que tiene Compromís es que ellos no asumen la responsabilidad. A ver, es verdad que ellos han cogido unas cuentas de un pueblo que no las han cogido en las mejores condiciones posibles. Pero es que el desfase, ellos quieren echar la culpa 10 años atrás o 8 años uh-huh. atrás. Pero es que el desfase viene del 2016 al 2018, que es cuando pasas de positivo a negativo y con una cantidad bastante. Ellos, por ponerte un ejemplo, por explicártelo, han gastado el presupuesto del 2017 más 400.000 euros más 835.000 euros de facturas impagadas. ¿Han gastado todo ese dinero? Uh-huh. Eso es un despilfarro, eso no lo puede hacer nadie. O sea, usted en su familia, yo he pasado, y ahora pues Borriol lo que sí que tenemos es que hacer una contención del gasto y como cualquier familia, pues oye, cuando uno puede salir a cenar o no puede salir de viaje, pues tienes que ahorrar. Y eso...
Sí, pero en este caso hay dos vías, es decir, una cosa es averiguar en qué se ha gastado este dinero y otra cosa es abordar el problema. ¿Usted qué le diría o qué le pediría al alcalde en este momento para abordar ese problema? ¿Qué peticiones le hace? ¿Qué es lo que necesita su grupo para apoyar la legislatura del actual alcalde?
Hacer una contención de gastos rigurosa. Y cuando eso lo tengamos claro y ver hasta dónde podemos llegar, o lo que podemos uh-huh. ahorrarnos, uh-huh. entonces veremos qué porcentaje hay que subir. Vamos a sentarnos, vamos a ver qué contención de gastos, vamos a verlo todo con transparencia, con los números por delante y con todas las cosas claras. Oye, mira, que al final ellos tenemos un remanente negativo de 400.000 euros, más la no sé qué más había que subir, la plaza del tesorero, nos hacían falta cerca de unos 500.000 euros. Oye, pues conseguimos un ahorro de gasto, una contención de gasto de 350.000, uh-huh. que nos falta subir 150.000 euros. Vamos a mirar qué tipo de impuestos, y como te he dicho, el de impuestos de tracción, de vehículos de tracción mecánica.
Primero contención de gasto, luego, y después lo que piden desde su grupo es primero contención de gasto, y luego sería
repartir un poco los impuestos, o sea... Claro. Que equitativamente, pues subimos un pequeño porcentaje de la basura, subimos un pequeño porcentaje el impuesto de vehículos de transmisión, de tracción mecánica, y uh-huh. subimos a lo mejor un poco el IBI. Uh-huh.
Contención de gasto, mirar de qué manera no recaiga todo el mismo impuesto, a lo mejor sobre el IBI o sobre las basuras y demás, y además saber, en su caso, ¿usted necesita que le presenten los números para saber en qué ha habido?
Hombre, a mí sí me gustaría, desde luego, yo quiero saberlo. Hemos venido hemos entrado en esto de la política para uh-huh. pa hacer lo mejor posible por el pueblo, y una de las cosas para hacerlo bien es tener los números claros.
¿Usted es de Borriol?
Sí, soy de vale. Borriol.
Y cuando usted va por la calle, ¿la gente le hace algún comentario o le pregunta algo que a usted llame la atención o que
no? Bueno, en general la gente pues se ha quedado un poco disgustada con todo este tema uh-huh. de la subida de impuestos, porque claro, encima, como ya le han dicho mis compañeros, la primera medida que quiere subirse el sueldo el alcalde, y luego resulta que al cabo del mes nos presenta un plan de saneamiento que lo uh-huh. que conlleva es una subida de impuestos, y la gente pues sí se ha quedado, pues está, pues bueno,
¿y
la opinión que yo veo es que están un poco disgustados con todo el tema este, incluso votantes de Compromís.
Uh-huh. Dentro de ese tipo de medidas, lo que también estos días me han ido comentando es la falta de personal administrativo dentro del ayuntamiento, para pues en la parte administrativa, el hecho de tener un tesorero.
No lo sé, yo no veo que haya falta personal administrativo. Sí que es verdad que hasta ahora no teníamos interventor que estuviera uh-huh. a tiempo completo, y ahora desde hace un mes o...
Sí, la figura del interventor sí que ha existido siempre, lo único que el tesorero era el que, por lo visto, querían crear una plaza o...
Sí, pero el interventor no estaba a tiempo completo tampoco, estaba a tiempo... Bueno, a tiempo parcial, ¿no?
¿Y ahora en este momento ya está a tiempo completo?
Sí, ahora ya está a tiempo completo uh-huh. y eso. Y sobre personal administrativo, pues no sé, no creo que les haga falta mucha gente, porque ahora la jefa de personal que teníamos, desde la alcaldía le han dado una comisión de servicios uh-huh. para que se pueda ir al Ayuntamiento de Castellón.
Es que me lo puedes volver a repetir.
Sí, o sea, me estás preguntando tú, claro, Susana, si claro. hace falta personal administrativo. Uh-huh. Y yo te estoy contestando de que hace, bueno, me parece que a partir del 1 de diciembre la jefa de personal que teníamos y jefa de recursos humanos le han concedido desde alcaldía una comisión de servicios para que se vaya al Ayuntamiento de Castellón.
Ese dato no lo sabía, pero vamos, le preguntaremos también al señor alcalde que este...
Pregúntele.
Esto es algo que realmente sí que interesa, porque restar tiempo en una población donde no le sobra demasiado personal también es un tema complicado. Lo que está ocurriendo en Borriol, porque es una población donde todo el mundo se conoce, ha habido gente también que ha podido pensar que es contra o bien el partido, o bien Compromís, o bien han personalizado contra la figura del alcalde. Y se ha llegado incluso a especular que ustedes, todo lo que es la oposición, querían unirse y nombrar otro alcalde. ¿Esto es así?
No es cierto. A ver, corrió algún rumor, sí que a lo mejor por separado pudimos hablar y, uh-huh. y eso, pero no ha sido así.
¿Usted tiene desconocimiento o al menos no tiene nada seguro de que esto...?
A ver, por separado sí que yo he podido hablar con otros uh-huh. con otros compañeros de oposición y eso, uh-huh. pero que no de hacer una reunión para llegar a
un consenso para, de alguna manera, que Compromís quedara fuera del gobierno y entre ustedes nombrar un alcalde.
Sí, bueno, que no se llegó a hablar así, pero que si lo hubiéramos hecho, hubiéramos estado en nuestro derecho. Ellos también lo hicieron la otra vez con el PP, se juntaron Veïns de Borriol y Compromís y lo hicieron.
Sí, en este caso Veïns de Borriol ha estado gobernando con el Partido Popular y luego ha estado gobernando con Compromís.
Sí, correcto.
¿Mm? Veïns de Borriol abandonó la legislatura, la segunda vez que estuvo con Compromís, abandonó la formación de gobierno por motivos que tampoco que él argumenta que no se le presentaban los números. ¿Usted tiene conocimiento de que incluso gobernando con el partido no se les dieron los números?
Bueno, yo no estaba en esa corporación. Yo, uh-huh, ya te he dicho, Susana, que soy nuevo en esta. Pero sí, yo lo
que... Pero en las reuniones que ustedes han tenido, por ejemplo, cuando ustedes se reúnen en el consistorio y hablan, ¿usted ha oído alguna vez si desde algún partido se le ha reprochado al actual alcalde que gobernando en anteriores legislaturas se les han negado los números? ¿Usted lo ha escuchado?
No, yo no... O sea que
el reproche de, por ejemplo, en este caso, como sí que estaba Veïns de Borriol gobernando con Compromís, si usted ha escuchado alguna vez que Veïns de Borriol al actual alcalde de ahora se le ha dicho que no se le han presentado los números, que se fueron, dejaron de gobernar con ellos porque no se les presentó los números.
Yo lo que sí que he escuchado es que Veïns de Borriol le ganó dos sentencias a Compromís por falta de transparencia, porque, uh-huh, no se le entregaban los papeles. Uh-huh. Yo, si Veïns de Borriol se lo ha dicho al actual alcalde, pues si se lo ha dicho yo...
Delante de usted no se lo ha dicho.
Al
cambiar, es decir, Compromís gobernó la anterior legislatura durante 4 años, pero en esta legislatura ya no son las mismas personas, es decir, es la misma formación, pero los concejales han cambiado. Veïns de Borriol no ha cambiado, el portavoz, y por eso le preguntaba si tuviera desconocimiento el actual equipo de Compromís, tuviera el desconocimiento del por qué Veïns de Borriol le dejó de apoyar. Si delante de usted, en esta actual legislatura, Veïns de Borriol le ha dicho al actual alcalde que el problema que han tenido siempre con ellos ha sido la falta de transparencia.
Ya te digo, Susana, yo si se lo he dicho no...
Delante de usted no le ha dicho.
No,
nunca.
O si se lo han dicho no me he dado cuenta, pero yo sí que sé que son nuevos, bueno, uh-huh, somos nuevos prácticamente, uh-huh, el 80% de la corporación, pero bueno, yo creo que aunque sean nuevos no les exime la culpa de la anterior legislatura. O sea, que también era Compromís. Eso es como, no sé, pues ponerte un ejemplo. Si tú tienes un padre, lo quieres con sus virtudes y con sus defectos. Pues ellos tienen que también ser consecuentes con... No solo pueden coger lo bueno para la campaña electoral. Uh-huh. Tienen que también asumir lo que han hecho mal.
Y por parte de los demás grupos, ¿alguno le ha dicho al actual alcalde que el problema que tienen con ellos es la falta de transparencia que tiene usted con nosotros?
No. A ver, yo también les tengo que reconocer una cosa, que de lo que va de legislatura, uh-huh, sí que es verdad que nos han facilitado bastante las cosas. O sea, a lo mejor no nos han dado el informe de que nos tienen que dar, que marca el Ministerio de Hacienda, uh-huh, de los 3 meses, uh-huh, de la contabilidad y todo eso. Hasta ahora no nos lo han dado, uh-huh, pero sí que es verdad que nos han dado accesos, pues, a alguna documentación que se ve que el anterior equipo sí que lo negaba.
O sea, que este equipo, o sea, este actual... gobierno sí que tiene tendencia a facilitar más las cosas.
Hasta ahora lo ha facilitado un poco más. Yo también, uh-huh, te digo que yo, el anterior equipo de gobierno, no formaba parte de la corporación y no sé.
Pero por lo que usted ha intuido...
Ahora, la verdad que yo, por ejemplo, cuando he solicitado algún tipo de documentación, pues las cosas hay que decirlas como son.
No, le honra hablar, ¿sí? Claro, es decir, no, usted no. Tiene que decir lo que realmente usted ha vivido, por eso lo tengo aquí a usted delante, que de alguna manera, al ser nuevo y no viene... Pues vamos a decir un poco enfadado de las anteriores legislaturas, que es lo que ocurre cuando uno lleva siendo mucho tiempo político. Sí que es verdad que claro, yo quería saber la percepción que usted tenía, y usted tiene la percepción de que le facilitan las cosas, a lo mejor no en el grado que quiere, pero...
Hombre, pues me gustaría que a lo mejor los expedientes me los dejara, y los tienes que ver en el mismo ayuntamiento, uh-huh, en un ordenador, ya, yo qué sé, son cosas que cuando entras...
Me gustaría verlo con más tranquilidad y más pormenorizado,
sí,
todo,
pero,
¿no?
Bueno, pero por lo menos te lo facilitan, uh-huh, hasta ahora.
Tenemos claro lo que desde el Grupo de Ciudadanos pide al alcalde de Borriol. El alcalde de Borriol ya me ha dicho que el lunes vendrá, porque estábamos esperando a que usted fuera es el último en venir, y ya todo el mundo ha expuesto sus peticiones, las peticiones que tiene el alcalde. Entonces, Javier Ramos, concejal de Ciudadanos por Borriol. Muchas gracias por haber venido. ¿Quiere añadir algo más?
No, daros las gracias también a vosotros por habernos dado esta oportunidad.
Muy bien. Y nada, esperemos el lunes qué es lo que nos contesta el alcalde. Muchas gracias.
Si vols ser milionari, vine a la loteria número 3, la Bona Sort de Vila-real. Més de 100 milions repartits en premis. Guanya més en les nostres penyes. Reserva ja els teus dècims per a la loteria de Nadal i el Niño. A més, si eres una penya, associació o club, obtindràs la impressió de les paperetes de forma gratuïta. Loteria número 3, la Bona Sort, en compte al Vall 6, junt a la plaça Major de Vila-real. Telèfon 964-52-55-88.
Celebra tu cumpleaños, despedida, bautizos, comuniones o comidas de empresa en la Taberna de Milagros 2. Disponemos de salón privado.
Ven y descubre nuestro menú diario o elige a la carta. Nueva gerencia de la Taberna de Milagros 2 en calle Consolación 20 de Vila-real, junto a Colegio Pascual Nacher.
¿Vols trobar les millors frites i verdures este Nadal? La Menera t'ofereix selectes, exquisites i exòtiques frites i hortalisses que faran les delícies dels paladars de grans i xicotets. Frites i verdures La Menera, avalades amb la qualitat de més de 60 anys d'experiència, en plaça Colón 14 de Vila-real. La Menera els desitja bons Nadals!
Pero apoya bien el sofá, hija, que se te va a caer.
Papá, que no cabe, que el maletero es muy pequeño. ¿A quién se le ocurre llevar un sofá de dos plazas en un coche?
Que sí que cabe, que como no lo llevemos hoy a la villa, tu madre nos mata, que me lo lleva diciendo un año.
Pues malconízate.
¿Tienes que trasladar algún mueble? Ven a Malco y olvídate de soluciones raras. Alquila la furgoneta que mejor se acople a tus necesidades y solo por el tiempo que la necesites. Malconízate.
Nueva apertura de la pizzería Cafetería Cristal con cambio de gerencia. Ven a disfrutar de nuestras recetas y elige la que más te guste. Pizzas caseras en porción, medio o un metro, hamburguesas caseras o unos chivitos espectaculares. Pizzería Cafetería Cristal, Plaza Vallarri 1 de Vila-real, teléfono 665-518-413, también en Facebook o Instagram. Pizzería Cafetería Cristal y disfruta de una velada deliciosa.
Manzanilla, Villalonga y Temprana de Montán, Morrut, Farga, Borriolenca y Serrana de Espadán, Enfeltre, Canetera, Arbequina y Picual. Sea como sea tu olivar, la solución perfecta en Agripesa Vila-real. Visítanos en calle La Plana 36 y te informaremos de todas nuestras ofertas en variadores, sopladores, motosierras, desbrozadoras. Lo mejor para ti y para tus olivos en Agripesa.
¿Conoces las estufas de parafina? En Big Mater Arbo disponen de modelos electrónicos y manuales. Calefacción fácil, rápida, económica, sin instalación y además ocupa muy poco espacio. Y si tienes una estufa tradicional, en Big Mater Arbo te ofrecen leña y pellets para combatir el frío de estos días. El calor de tu hogar en Big Mater Arbo, Avenida Pío 1255 de Vila-real.
Manzanilla, Villalonga y Temprana de Montán, Morrut, Farga, Borriolenca y Serrana de Espadán, Enfeltre, Canetera, Arbequina y Picual. Sea como sea tu olivar, la solución perfecta en Agripesa Vila-real. Visítanos en calle La Plana 36 y te informaremos de todas nuestras ofertas en variadores, sopladores, motosierras, desbrozadoras. Lo mejor para ti y para tus olivos en Agripesa.
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Vila-real, 964-520654.
¿Vamos a Cafetería Roma a tomar algo?
Sí, sí, al Roma, perfecto, voy todos los días a almorzar allí.
¿Pero qué tiene la Cafetería Roma que os gusta tanto?
Pues que está todo bueno, además te atienden muy bien y hay un ambiente genial. Ven y compruébalo.
Sí que teníais razón, se está de lujo.
Cafetería Roma, Avenida Río Ebro de Vila-real.
Thank you.
Més assumptes a la 92 punts de la freqüència modulada. Ens anem a apropar a una cosa que és molt del Nadal i molt d'aquestes dates, com és la loteria. Per tal de conèixer com està anant en guany aquesta campanya, saludem des de la bona sort a Javier Bort. Javier, molt bon dia.
Hola, bon dia, Sheila. Bon dia a tots.
Com està anant en guany la cosa?
Bueno, pues la cosa és que hem sigut unes col·les tremendes que ara que sou quasi veïns nostres,
sí,
arriba a estar allà a la plaça, uh-huh, allà a les portes. Aquests dies, la veritat que la gent està volcant-se molt en la loteria de Nadal, ja queden aquestes dues setmanes, i la veritat és que això, en l'afluència, és total. Ja portem un mes de desembre, que entre el que és el famós Black Friday, i no,
sí,
en la loteria pues, passa un poc igual, però és més per la tradició que té la gent, no? De que uh-huh, en aquestes fetes ja n'hi ha que comprar-se el seu dècim de Nadal, el seu número de la seva penya, de la seva associació, de la seva empresa, i després, clar, que existem, bueno, pues, desbordats, la veritat que sí.
Uh-huh. No sabem si n'hi ha alguna moda, es comentava, no? N'hi ha gent que va buscar el seu número de sempre, altres que són el de treball, però diguem, enguany està tirant més algun número en concret?
Bueno, la veritat que el que t'he comentat que és que la loteria de Nadal és molt tradicional, entonces se vol que mos per les fetxes, sobretot les fetxes de naixement que coincidixen en guany, nosaltres en guany pues, és un dels que acaben en 10, saps? Curiosament, uh-huh, sempre el número que acaba en l'any en què estem pues, té molta, diguem, molta venda, no? Uh-huh. I sobretot per internet, de fora, pues, estem a totes hores en el telèfon, pues, estem també desbordats, perquè la gent està cridant per el número de naixement i de... Tenim sempre números com el 25.910, el 12.910 i el 18.910, pues, hi ha altres coses pues, que la gent pues, és l'any en qüestió, a banda de les fetxes i números particulars de cada un, de supersticions i preferències, pues, la tendència a demanar aquests números. I nosaltres, aquests números que t'he dit abans, pues la veritat que és les que tenen més demanda.
Uh-huh.
A banda, també, tinc a dir-te que els acabats en 13, que sempre que s'esgoten, no? I el de
Sant Pasqual.
El de Sant Pasqual, claro. Uh-huh. Que, mira, per cert, bueno, pues, la veritat que en un any encara tenim prou... Sabent-se molt com sempre, i encara tenim existències, no? Que la gent d'Essa en tenim. I a banda, pues, el 14, que és el número que m'ha trobat fa un any els tercers premis, no? Acabarà en el 14, que també se demana molt. I, bueno, hi ha tres números que, bueno, per si sols que com el 69, diguem, el 55, no? El 155, que tenen les seves peculiaritats, no? Socials o polítiques i tal. I ja t'he dit, i la veritat és que la demanda de números és un poc, diguem, el que a cada un pues, té el li agrada, no?
Uh-huh.
I a banda, pues, són els números de compromís, que són compromisos de la gent, pues, de la teoria abans, no? De la seva empresa, de la seva associació, o de la penya, de festes,
uh-huh,
i, o la penya del futbol, no? De Villarreal. Vull dir que, la veritat, i a banda, el que se ven més, que se ven més complet és el Villarreal de futbol, o el de Sant Pasqual, no? El número de Sant Pasqual, que estan pràcticament agotats, que fan en participacions.
Uh-huh. I no sabem si n'hi ha crisi en això de la venda de loteria o la gent no li importa gastar-se 80, 100 euros, no?, comprant loteria.
Home, a veure, pareix que l'any passat en guany se va anir molt poc, perquè és que la crisi anterior, no? Home, sempre hi ha gent que pues, li van fer millor o li van pitjor, no?
Uh-huh.
En guany, entonces, pues, hi ha gent que gasta més o gasta menys, però que la qüestió és que la mitja sempre més o menys la mateixa. Saps que pues pot ser que estigui a la mitja en 5 dècims per persona, 100 euros, que és una cantidad redona, no?
Uh-huh.
Que se gasta pues, ja venint així directament a l'administració, o que per la seva empresa, la seva associació, la seva penya, o el club, diguem, on participen, pues entonces la suma final pot ser la mitja que pugui ser dita, no?
Uh-huh. I has comentat que també vos arriben encàrrecs per internet. Quin és el punt o la destinació més llunyana a la que ho he enviat un dècim?
Sí, no, motores es tradicionales que envían décimas a Alemania y a Francia. Uh-huh. Perquè si nota que emigran, que ja fa un tot compte de generacions que han passat ja, no? De l'època d'emigració d'Espanya, no? Uh-huh. I la gent pues, que viu allà en Alemanya o allà viu en França, pues, la veritat és que encara continuen amb altres enviaments a banda a tota Espanya, no? A la península, com les illes, i la veritat que a Portugal, uh-huh. la gent de Portugal, els portugals també agrada molt la loteria de Nadal d'Espanya. Vull dir que enviaments, que la tendència cada any que passa, nosaltres hem enviant, perquè te facis una idea,
sí.
hem enviant pues, quasi 100 bosses d'envios cada setmana, uh-huh. des de fa ja dos mesos.
O sea que
entonces,
és important.
Cada vegada la tendència és major. Per exemple, pues, per internet, pues, ens comuniquem entre nosaltres a la nostra pàgina i ens encomana els decisions que volen i nosaltres pues, anem fent els enviaments.
Uh-huh. I sí que és important, i Javier, per a no furtar-te més temps, tot siga que augmenti encara més la cua. Si algú diu, és que m'ha donat un palpit d'última hora, fins a quan se pot comprar la loteria de Nadal, no? Ja de la del Niño parlarem més endavant, però la de Nadal, fins a quan?
Si la loteria de Nadal, el sorteig que tinc que saber que mai acaben diumenge, uh-huh. 22. Vale, és un dia festiu, i bueno, entonces la gent està un poc despistada, no? Perquè si és un dia laborable, nosaltres, evidentment, pues, la tindrem a la venda fins al dia 21, que és dissabte, cap a les 8 o les 9 de la nit. Uh-huh. Estem així venent-la perquè és el dia abans. I, clar, el sorteig de... Pensa que el de Nadal comença a les 8 o les 9 del matí. Doncs no.
Sí.
Però ja no se pot vendre. Uh-huh. Cosa com el del Niño, que si el Niño sí que el sorteig el dia de Reis... De Reixos, pues, hasta les 12 se pot vendre, no? Però la de Nadal comença tant de matí, entonces, per poder vendre la gent que vulgui comprar els seus dècims, que hagi la bona sort, poden vindre fins al dia, el dissabte dia 21, fins a les 8 o les 9 de la nit.
Uh-huh. Doncs esperem que...
Dia estem així. Tenim dit també que este dissabte també tenim obert,
sí.
El dissabte dia 15, este dissabte pròxim, uh-huh. tenim obert també de matí i vespre, ¿vale? De 9 a 2 i de 5 a 8. I ja, pues, fins ja a partir de dilluns, pues, tota la setmana, pues, fins al dia 21, que és el dia, diguem, el colofó, no? El dia últim ja, que tenim l'esperança de que vaig comprar el dècim que siga la més grossa.
Uh-huh. O sigui, a mi és objectiu, no? Heu comprat tot el món, doncs esperem que continueu repartint molta sort i que la sort vulgui tornar així a Vila-real de la mà de la bona sort. Javier, com sempre, moltes gràcies i parlem d'ací uns dies també de cara a que sorteix del Niño.
Esperem que puguem parlar el mateix dia del sorteig de Nadal, si el dia diumenge,
sí.
Ens puguem veure perquè podem fer a Sella, que així t'encantarà el gordo, que nosaltres els premis que han donat durant, ja portem 30, quasi 35 anys, així una bona sort, doncs uh-huh. pues ja han donat un tercer premi, un quart, un quint, a banda del segon premi del Niño. Ens falta l'espineta, diguem, el que és l'assignatura pendent, però d'una forma que devem a tots els nostres clients, que és la grossa de Nadal. Uh-huh. Esperem que, ojalà, ens puguem veure així tot i fer una bona festa.
Doncs tant de bo siga enguany i ser any per a llevar-se l'espineta. Javier Bord, de la bona sort d'ací de Vila-real. Moltes gràcies.
Gràcies a tots i bon Nadal a tots i bona sort. Esperem que sigui així.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un Asmo. Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almassora i Vila-real.
Més assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada. Ens apropem a més activitats d'aquest cap de setmana que estàvem mirant la pàgina web i el Facebook de la parròquia dels evangelistes i la veritat és que no sé com els dona per a tant. A més, el WhatsApp de Juan Crisóstom, que sempre avisa de lo que està passant a l'església, doncs fa que tinguem moltes coses a comentar. Per això ens acompanya el parròc dels evangelistes. Juan, molt bon dia, buenos días.
Buenos días.
Y hoy vienes acompañado por una también de las jóvenes, bueno, dos, una persona única especialmente joven, pero otra un poco también joven, Aida. Bon dia. Molt bon dia. Juan, ¿por dónde empezamos? Hay tanta actividad. El motivo era el Belén, pero si quieres comentar otra cosa, bienvenido es.
Empecemos con el Belén. Este sábado tenemos por fin la quinta edición del Belén Viviente, que celebraremos, si Dios quiere, en la iglesia, uh-huh. a partir de las 6 de la tarde. luego más adelante comentaré otras cosas que tenemos uh-huh. durante estos días de Navidad.
Estaba el montaje ya del escenario, ¿no? En marcha.
Esta mañana ya hemos empezado a montar. Hemos uh-huh. puesto las tarimas y mañana ya empezamos a montar los escenarios y todo lo que es la decoración, todo.
Uh-huh. Sí. Y cree que igual Pesigo Escolte, ¿no? Tenim el que será pues, la part fonamental, ¿no? Aida, ha vingut en tu.
Sí, claro que ha vingut en mi, el niño Jesús.
Que el portem així, així no, per a que se vaig a fer al escénico, ¿no? Una claro. miqueta. També participes, Aida?
No, jo no, participa els meus fills, uh-huh. que un és ell, és el niño Jesús, i l'altre fa de Angelet.
Uh-huh. Així que, en total, quants sons? Perquè ja n'ha portat un parell, però quanta gent sou al Belém?
Los niños que van a participar son los 30
solo
niños.
Solo niños.
Sí. Sí. Y luego hay la parte de apoyo logístico, que llamamos.
que no es menor.
Que son los jóvenes de la parroquia, que son los que van montando, quitando las escenas, porque vamos cambiando escenarios, ¿no?
Ajá, la decoración.
La decoración
va cambiando.
Y luego también siempre contamos con los padres, que al final, porque hay que desmontar todo. Porque el día siguiente tenemos la misa. Entonces, después de la actuación, desmontamos todo, limpiamos la iglesia a fondo y dejamos todo como
si nada hubiera pasado, ¿no?
Sí, sí, exactamente, sí.
¿Por qué empezó la iglesia o la parroquia de los evangelistas? ¿Por qué va a comenzar en el Belén?
Pues mira, fa 5 anys es va fer un xicotet naixement al carrer i n'hi havia tanta gent que més de la meitat de la gent pues, no va poder veure res. Uh-huh. Van voler anar a més i van preparar diferents escenes per alrededor de l'església, en el carrer també. En la por de que ploguera sí, i no es poguera fer, uh-huh. pues es va començar a fer dins. Què passa? Que l'església no es quadra, entonces dins no se veia bé, per això des de fa 3 anys es fa en un escenari. Uh-huh. I, bueno, la roba és tota de la parròquia, la gent dona teles uh-huh. i les dones de la parròquia pues, confeccionen estratges.
Uh-huh. Si es dediquen a cosir.
Claro. Uh-huh. Enguany no s'ha tingut que comprar res perquè ja n'hi ha roba pa més de 30 xiquets que són els que actuen.
Uh-huh. I per ara bé? Estan sí. amb bé els assajos i això?
Sí, a veure, el Belén Viviente es fa en playback uh-huh. per a que els xiquets tinguin una ajuda, ja que són xiquets.
Sí.
I, però encara així no porten uns quants mesos assajant tots els divendres per assajar els gestos i tot això
uh-huh. Així que n'hi haurà repetidors, no? Per així dir-ho que,
sí.
que igual van canviant de paper però que ahí estan.
Claro, els més xicotets de 2 anys o menys són ovelletes, de 3 uh-huh. a 5 anys i són d'anxelets i és de comunió de pastors. Els que participen anys anteriors pues, tenen la lliure elecció de elegir el personatge que vulguen.
Uh-huh. I ahí estan. Sí, suposant sí. que també molt il·lusionats, no?
Sí. Ui, veges.
No, que és important, no?, que s'impliquen i que més enllà de lo que puguen aprendre a anant a l'església, que ho fiquen en pràctica.
Claro.
Que sigui una altra forma d'aprendre. Mm. Això és aquest dissabte.
Este sábado a les 6 de la tarde.
Però està també convivència de los jóvenes, no? Que creo
que
el
viernes los jóvenes... Sí, este viernes los jóvenes estarán en Carmelitas, en el convento de Carmelitas, en el colegio de convivencia. Y el sábado vendrá los más pequeños por la mañana y estará juntos haciendo las actividades y todo que tiene que ver con Navidad. Y por la tarde bajará junto con los demás, con los jóvenes al Belén Viviente. Luego volveremos a dormir en Carmelitas. Y el domingo tenemos retiro parroquial.
Uh-huh.
Esperamos unos 150 personas. Estaremos en la ermita. También con eso hay que recordar que el ayuntamiento nos facilita todo, ¿no? Por ejemplo, los espacios para hacer el retiro el domingo nos facilita el ayuntamiento. Luego volveremos a hacer la Eucaristía a la 1, en el domingo me refiero,
uh-huh.
en Carmelitas, y luego comer juntos. Y también de recordar o decir, enfatizar que la tarima que hacemos para el Belén, para que pueda ser un poco elevado, nos lo facilita el ayuntamiento.
Uh-huh.
pues todas las cosas que necesitamos en organizar y todo, está detrás el ayuntamiento.
Sí, que es importante, ¿no? Sí, lo que sí, es sí. Del rey al rey, ¿no? Claro. Lo que es que no soy muy de refranes, pero bueno, algo así es, ¿no?
Más o menos.
Más o menos es así. Sí. También creo que el rastrillo toca
y
también.
Y luego por la tarde a las 6...
Digo, si es que tienen muchísimas cosas.
Es que son 3 días que tenemos un montón de cosas. Y a las 6 inauguramos el rastrillo parroquial, solidario.
Que este fin de semana está en la parroquia, pero creo que la semana que viene llega a la Casa de las Mundinas, ¿no?
Sí, la semana que viene estaremos en la Casa Mundina. Entonces, inauguramos el domingo y luego el sábado que viene estaremos en la Casa Mundina, ahí a la afuera. Uh-huh. El rastrillo consiste en cosas que la gente va donando a la parroquia para un poco recaudar y ayudar a todas las actividades que vamos realizando. Y estamos haciendo pues muchas cosas en la parroquia para también un poco acondicionar el espacio. Se ha ido mejorando las instalaciones. Uh-huh. Si todo va bien, la puerta esta mañana estará puesta, la nueva puerta.
Sí, es que es eso, tus estados del WhatsApp es que dan una de información. Estaban retirando, ¿no?, la antigua, sí. ¿No? Estaban cortando ya el marco.
Esta mañana se estaba retirando la vieja, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que sobre las 6 de la tarde ya podremos abrir para la misa a la nueva puerta.
Que teníais ganas, ¿no?
Sí, sí, porque de verdad hemos estado esperando mucho tiempo. Uh-huh. Y la semana que viene sí que también empezaremos a pintar la iglesia, porque la iglesia, por llevar mucho tiempo sin pintar, y es una iglesia que cuando se enciende las velas, la cera va a la pared y todo. Uh-huh. Entonces empezaremos a pintar el lunes que viene hasta viernes. De modo que para Navidad tendremos la iglesia pintada.
Y con puerta nueva.
Y la puerta nueva.
Qué mejor regalo, ¿no? O sea, cambio sí, de imagen, cambio sí, de imagen. Sí, toca.
La Navidad de verdad nos viene este año.
Cargadísima.
Nos falta tocar a rotería y creo que nos va a tocar igual.
Igual sí. Y bueno, luego creo que están, ¿no?, con la construcción del futuro centro, sí, de transeúntes, ¿no?, sí, del patio. Ahí también tendréis espacio, ¿no?
Ahí tenemos espacio. Es donde llevaremos todos los grupos de catequesis. Uh-huh. Llevaremos, ya tenemos espacios para guardar todas las imágenes, todas las cosas que hacemos del Belén. Ya está derribado. Uh-huh. Entonces ahora falta ya concretar el proyecto y empezar a construir. No sé si en un año, 2 años, 18 meses, 2 años, yo creo que estará
ya. Bueno, con eso de las obras, sí, ya sabemos que dar plazos es muy complicado.
Es muy complicado, sí.
Pero la previsión, ¿no?
La previsión,
es
sí.
Es esa. Bueno, suponemos, uh-huh, que será un resurgir también para tener más actividad si cabe, que ya claro, no sé si daréis abasto ya para tanta actividad.
Sí, sí, no. Por lo menos teniendo espacio, uh-huh, no es como ahora que tenemos que compartir espacio. Entonces, limita mucho los horarios. Uh-huh. Si uno quiere hacer una cosa a las 4, no puede porque a las 4 hay otro grupo.
Actividad.
Entonces ahora tenemos solo 3 espacios. Uh-huh. Pero entonces ya tendremos casi 7 aulas grandes con todas las facilidades que necesitemos.
Uh-huh. Pues bien, sí, sí. Pues bienvenido sea, ¿no? Y que se acorten los plazos. Sabemos que es difícil, pero bueno, que se acorten. Pero si os sí, parece, tornem al motiu, ¿no?, avui de la entrevista, que és Belém, que s'organitza i pues, convida també una miqueta a la gent, i no sé si ens falta algun detall per donar per a parlar de la importància, ¿no?, també d'aquest Belém.
No, simplement comentar pues, que dins dels 30 xiquets abarquen una edat des del més xicotet, que té 3 mesos, hasta el més major, que és ja júnior, que tindrà uns 11 anys. Uh-huh. I després convidar a la gent, per supost, perquè com a novetat enguany és més musical, entre escena i escena, n'hi ha escena i escena, n'hi ha molt més baix, per a fer-ho més divertit, més ameno. Uh-huh. I després recordar que les entrades, perquè al fer-ho dins de l'església n'hi ha que controlar un aforo, tenen un preu de 2 euros, que són donatius per a Càritas, i al finalitzar l'actuació es convidarà tot el món a un xocolate i també es farà un sorteig d'un sopar en un restaurant d'ací del poble.
Uh-huh. Així que una festa completa, no?, que una xicoteta mínima, uh-huh, aportació, que dius, sí, ai, me cobren, sí, per entrar. Home, però és que te portes l'espectacle, entre cometes, no?, la representació, sí, xocolata i la possibilitat d'un sopar, o sea que
ho tens tot.
El més menudet, que com el veus? O sea, aguantarà el tiró?
Pues no ho sé, no ho sé.
Bueno, però si és... no és la gràcia, entre sí, cometes.
esperem que aguante com està aguantant avui. I...
Però que està així, s'ha de dir que està així.
Sí, sí, que aguante i sina de bé i... I això, dura, és una duració d'uns 45 minuts. No?
45, más o menos.
Entonces, jo crec que sí que aguantarà.
Bueno, i si no, pues que done una miqueta a la guerra i ja està. Está. És el que tenen claro. Els xiquets.
És l'espectacle en viu i en directe.
Ahí no poden dir que és un nino i que no se mou. Claro. No, és totalment real. Doncs esperem que vagi molt bé, que ho pugueu gaudir els dos. I, bueno, Juan.
Sí, per últim també... Recordar que todos los meses, todo el mes de diciembre estamos haciendo concierto solidario y el 21 es el último día que vendrá.
El coro de primaria, ¿no?
Sí, vendrá el coro de Fundación Flores, uh-huh. Primaria y secundaria, y cantará la misa de las 7 y a continuación hará el último concierto. Invitar a la gente que venga, que traiga alimento para Cáritas, que eso, uh-huh. Eso es lo que
el
pedimos.
El requisito, ¿no?
Requisito más o
entre
menos,
comillas,
¿no? Sí, entre comillas, sí. Y que venga y que apoye también a estos niños que cantan muy bien, de verdad. Yo he estado con ellos y pues nada, disfrutar y feliz Navidad.
Y bueno, una cosita, ahora que ha sacado tema musical, eso de la sí. Cristoteca que pone en la página web de los evangelistas, ¿eso exactamente qué es?
A ver, Cristoteca...
Porque por aquí no sé yo si está muy de moda.
No está de moda, pero sin embargo, en diferentes países sí que ya existe. Uh-huh. Es una manera de hacer ver a los jóvenes que Cristo no está reñido ni con la tecnología ni con la modernidad, tanto uh-huh. musical como pues tecnológico. Entonces, hay muchos grupos que están cantando con trap, reggaetón, house... pero con letras de Cristo, no letras insultantes ni letras que escuchamos todos los días, pero que son mensaje positivo del mensaje de Jesús, del mensaje del medio ambiente, de lo que pasa en la sociedad, mensaje que se puede transmitir de verdad. Esa es la Cristoteca que yo tengo ilusión con los jóvenes, yo les estoy poco a poco entrando en esta realidad. Ya estamos escuchando algunas canciones. Y
las hay,
día,
¿no?
Sí, hay un montón de canciones. Hay uh-huh. un montón de canciones. Y pronto sacaremos un escenario. Tenemos un DJ profesional. Uh-huh. Yo también hago de DJ.
Hace sus pinitos en la música.
Y, ¿verdad? Invitaremos a todos los jóvenes de Villarreal y uh-huh. tocaremos la música. Pincharemos la música moderna. Pero el mensaje será de Jesús, el mensaje será de valores humanos y cristianos que todos tenemos. Uh-huh. Es la Cristoteca.
Eso habrá que verlo.
Habrá que verlo.
Habrá que verlo. ¿Para cuándo más o menos espera que salga a la calle?
Cuando se acabe todas estas fiestas y todo en enero, uh-huh. febrero, nos sentaremos, hablaremos con el ayuntamiento seguro para facilitarnos un espacio... Uh-huh. Y ya lanzaremos la idea, volveremos aquí a la radio.
Sí, sí, es que yo cuando lo vi digo, esto es muy moderno, esto es muy moderno.
Y de verdad, será la primera que se hace aquí en Villarreal, uh-huh. pero en España sí que se hace en algunos sitios, sí. Uh-huh. Sí.
Pero bueno, pues, eso. Pues ahí está. Ahora sí, uh-huh. dicho esto, buenas fiestas, feliz Navidad.
Igualmente.
Que vaya muy bien, que es Belén de demá, que todos los 30 y algo chiquets que aparecen, que se pasen muy bien, que también uh-huh. vosotros puede godir. Juan, Aida, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Hola, cariño. He grabado este vídeo para contarte algo muy importante. ¿Recuerdas el fin de que pasamos en la playa? Estoy embarazada.
¿Te quedas sin gigas en el mejor momento? Ahora en Más Móvil te damos el doble de gigas durante 3 meses. ¿Y eso que te ahorras?
Infórmate en Tu Móvil. Tú eliges, distribuidor autorizado de Más Móvil en Avenida Francisco Tárrega 53 de Villarreal.
Más Móvil. Y empieza a ahorrar.
I més assumptes a la 92 puntos de la freqüència modulada, ja recta final com aquell que diu de l'any, i per això comencen a plantejar-se, no, o a ultimar-se diferents iniciatives, plans, en aquest cas que arriben des d'aquesta àrea d'internacionalització de la Generalitat Valenciana, de l'IBACE, i per això ens acompanya la responsable, la directora general d'internacionalització, Maria Dolores Parra. Mari Parra, molt bon dia.
Molt bon dia.
Doncs parlàvem, no?, recta final d'any, és moment de començar a plantejar ja aquestes iniciatives, aquestes opcions per a promocionar a les empreses valencianes arreu del món.
Així és, ja estem quasi acabant els deures, no?, del 2019 i fem un balanç, no?, de tot el que ha sigut l'activitat de l'àrea internacional de l'IBACE i de la Direcció General. però sense parar i planificant ja totes les accions que començarem a encetar per al mes de gener, no? I bueno, pues això estem entre els dos, entre analitzar com anar 2019 i ficant damunt la taula totes les activitats que tindrem l'any que ve.
Uh-huh. No sabem si l'evolució de l'exportació, de la presència d'empreses valencianes fora, ha estat millor que el 2018 durant aquest any.
Sí, continuem batint rècord d'exportació, vull dir que continuem exportant més que ho fèiem l'any passat. Això és una senyal de que les empreses no han abandonat la seva estratègia d'internacionalització, una cosa molt important, sobretot en els temps que tenim, no?, d'incertesa i de que a lo millor se cau un mercat, doncs és important tindre aquesta diversificació per a que la teua activitat productiva doncs, no se veja perjudicada. Així que jo crec que l'any que ve el que hem de continuar fent és ajudar, no?, que les empreses que volen i continuen i sin fora, doncs que sigui una miqueta més fàcil per a elles.
Així que aquest serà un dels eixos, no?, continuar amb aquesta tasca i veiem, no?, que són moltes les activitats, hi ha fires, missions comercials, inverses, seminaris, trobades amb agents, així que suposarem que continuaran en aquesta línia.
Així és, quasi que vos ho conto avui en exclusiva, no?, a uh-huh. través de Ràdio Vila-real, el que serà el pla de promoció per al 2020. Ja l'estem tancant, hem tingut, vos conto una miqueta com l'elaborem, sí. Val? Per a que entengueu com adaptem doncs les necessitats que tenen les empreses al que al final és plantejar en un pla anual d'accions de promoció de la conselleria. Doncs el que fem és, per un costat, agarrem totes les activitats que ja fa l'ICEX, no?, des de Madrid, com sabeu, al final l'ICEX també planteja durant tot l'any accions de participació en fires internacionals, nacionals, portar compradors arreu de l'Estat o missions comercials en els països. I el que fem és revisem què és el que s'ha plantejat per a 2020. Ens reunim en les associacions sectorials valencianes, fem una crida, no?, a les associacions que volen participar per a que ens diguin quines serien les necessitats sectorials de l'any que ve, uh-huh. i casem aquesta oferta en el que les nostres delegacions de l'IBACE arreu del món ens estan dient que estan passant en cada un dels seus mercats. No? Pues, per exemple, Xile diu pues, a lo millor és molt important que l'any que ve hi hagi presència d'empreses valencianes per temes vinculats a la ramaderia. Uh-huh. Doncs totes aquestes propostes que ens acaben d'enviar fem com aquesta relació, no? Mirem què és el que està fent l'ICEX per a no duplicar, mirem què és el que estan demanant les empreses, no?, a través de les seues associacions sectorials i després també creuem en la informació que ens estan dient les nostres antenes i ens sentem i fem aquest pla de promoció de l'any 2020. Que ja el tenim quasi acabat i el que anem a fer és passar-lo per el Consell d'Administració de l'IBACE, que serà el dia 10, la setmana que ve, uh-huh. per a aprovació. I vos puc adelantar que tindrem quasi 100 accions anuals de promoció i d'ajuda a tots els sectors valencians, perquè ara vos podré avançar una miqueta certes coses que anem a fer perquè les empreses també s'ho puguen ja anar anotant en la seva agenda, però com veureu ajudem des dels sectors més industrials i més tradicionals de, uh-huh. del nostre territori hasta les noves empreses, no?, d'indústria cultural i creativa, com puguen ser les arts escèniques o els startups, no? O sigui, que si voleu i vos sembla bé, pues, vaig, si voleu, una miqueta parlant de, sí, de què són les accions i on després les podreu consultar, vos diré l'adreça on podreu uh-huh. entrar. Doncs mira, per començar, tindrem 90 accions, més o menys, 95 o per ahí, durant tot l'any. Vindran quasi 400 compradors durant tot l'any per a fer encontres en empreses valencianes. Alguna de les més importants seran de vins i begudes i després tindrem una barreja de 1.000 coses, per exemple. Anem a portar a pues, quasi 80 compradors del sector de l'hàbitat. Com sabeu, en aquesta fira tan important nostra, que és la Fira Hàbitat, que serà en setembre, sí. i que anem a vincular-la en el textil. Però a banda d'aquestes fires, com en Cevisama també, no?, que anem a portar enguany 20 premiats per a, de França, no? Els 10 millors compradors francesos, però vindran acompanyats per alguna altra persona de la seva empresa. Per això dic que són 20 persones que podrem tindre coneixent tota l'oferta en Cebisama, i que anem a donar-li un pas més enllà, que serà vincular-lo en València, capital mundial del disseny, el 2022, per a tornar a ficar aquest valor afegit als nostres productes valencians. Però és que tenim tantes, tenim 22 missions inverses, però ja veureu que n'hi ha de totes les activitats. Per exemple, tenim una missió inversa per a que les empreses de videojoc que ens estiguen escoltant i que diguen: és que jo vull conèixer qui podria comprar els meus videojocs. Doncs tindrem una activitat per a ells en el mes de març en el València Indie Summit. Dir que és una activitat gratuïta per a les empreses que vulguin participar i que només han d'estar pendents a la web per apuntar-se, només isca la convocatòria. Després tindrem pues és que un mogolló de coses. Per exemple, una missió inversa d'hàbitat i construcció en el mes de juny, que totes les empreses que també s'estiguen escoltant, i que com sabeu a la nostra província és un sector molt important, el de la construcció, doncs totes aquelles empreses que se dediquen doncs a sanitari, a ceràmica, no ho sé, qualsevol cosa que es diga vinculada a la construcció, també tenen l'oportunitat de reunir-se amb 40 compradors que portarem de diferents països per assentar-se en ells, ensenyar-los el seu catàleg i intentant convèncer-los, no, de que el seu producte pot encaixar en les necessitats que ells tinguin. Abans de les missions inverses, després tindrem altres activitats diferents, com és la participació en fires internacionals. El que solem fer ahí és que nosaltres, com a IBACE, reservem un espai molt gran i anem de forma agrupada en les empreses i repercutim només el 50% del cost real d'aquest espai. Per exemple, tenim per al sector agroalimentari, que és qui més ens està demanant aquest tipus d'activitats, doncs anirem a Estats Units, a la fira Summer Fancy Food, en el mes de juny, i dir-los que qui ens estiga escoltant i que estiga interessat, doncs que no importa la mida de la seva empresa, que si és una empresa que està fent oli gourmet i que són tres a l'empresa, també podem participar en nosaltres. Dir-los que estarà subvencionat igual l'espai al 50% i que encara així després podran demanar les ajudes de la Direcció General d'Internacionalització per a que es puguem continuar subvencionant la part que no està subvencionada primerament per nosaltres. Així que jo crec que s'animarà que les empreses que encara no han donat aquest pas, doncs que participen en les fires internacionals. Estarem també a la Fira Gourmet Selection de França en el mes de setembre. Estarem fent una presentació d'oferta agroalimentària en Vietnam en el mes de juny. Estarem en la Fira Foodex en Japó. Vull dir que, com veieu, no parem d'estar arreu del món i d'intentar fer algo més fàcil i sa tasca d'exportació, no, i d'internacionalització de les nostres empreses agroalimentàries. Després, com vos dia, per a aquells que ens estiguen escoltant i que se dediquen a sectors, com havia dit, no tan tradicionals, no? Ni agroalimentari, ni sector de construcció de l'hàbitat, pues per a les empreses que estiguen fent audiovisual, que ara, com sabeu, els documentals estan molt de moda i que potser n'hi ha empreses de la nostra província, perquè sí que és cert que a la província de València potser s'ha desenvolupat més, però també hi ha gent de Castelló que estiga fent els seus propis documentals, doncs dir-los que en el mes de novembre portarem també a productores que en les que podríem fer coproducció o compradors de grans cadenes que estan interessats en adquirir aquests documentals per a poder tindre'ls com a opció de visualització en les seues cadenes. La participació igual és 100% gratuïta per a aquelles persones que vulguin intentar vendre aquests documentals que estiguen fent o trobar aquests socis, no, per a coproduir el seu documental, i que simplement que estiguin pendents de la nostra web per a inscriure's a l'activitat. Altres sectors importants en Castelló i que no són tan coneguts, els de l'energia renovable. Sabeu que tenim una empresa molt important de plaques solars a la nostra província, que està implantada també en Japó, però bueno, n'hi ha altres empreses més menudes que també existeixen, i recordar-los que estarem en el Congrés d'Energies Renovables en Canadà y que ufarem a través de la oficina comercial de allá, convidar-los a les empreses que estiguin interessades doncs, a participar, perquè el cost ahí sí que serà només el bitllet d'avió i l'hotel, i els donarem un espai per a que puguen explicar què estan fent i com els seus productes poden a ajudar doncs, a ser més sostenibles. I bueno, així un no parar d'activitats, i com veieu, doncs, plenarem tot l'any i totes les setmanes tindrem alguna activitat fora del nostre territori.
Havia comentat, no, fent repàs, per exemple, Vietnam crec que era un dels països en els quals es volia ampliar enguany la presència d'empreses valencianes. No sabem de cara a 2020 quins són aquests països en els quals es vol reforçar encara més aquesta presència.
Nos volen estar presents en aquelles antenes on, per exemple, han hagut un tractats de lliure comerç, no? En els últims anys, com és Canadà, com és Vietnam, com és Corea, com és Singapur. Doncs el que volem és estar una miqueta més presents i explicar a les empreses quines són les oportunitats que aquests tractats els estan oferint i bueno, aprofitar-les. Així que estem reforçant sobretot aquestes activitats i sobretot en les antenes oferint nous serveis per a que les empreses, abans d'anar i gastar diners, no, que analitzen si el seu producte és un producte que pot encaixar bé en el mercat o no.
O sigui, que el risc siga el mínim possible, no? Minimitzar
exacte
les opcions de que no es cabe.
És que abans de dir, bueno, vaig a la fira X, que me costa 20.000 o 30.000 euros, primer que se faça un servei en l'oficina d'aquest mercat, pues imagina que és Vietnam, que en un sondea, que és el nom que té el servei concret, que el que fa és sondejar si el producte o servei té sentit en aquest mercat, en 100 euros que te diguen, mira, pues sí, este és el canal, o estos són els teus principals clients als que podries contactar, per la qual cosa se te obrir una miqueta el camí, no? Perquè imagina que és que no. Imagina't, recorde fa poc, no?, una empresa que feia carros de bebè i altres materials en rodes, no?, per a infància, per a puricultura, i crec que se va reunir en la nostra delegada, crec que era en Índia, i li va dir, bueno, bien, però és que a lo millor on anem a vendre no n'hi ha voreres, no?, per a poder anar en els xiquets en el carrer del cotxe.
Sí, sí.
Aleshores, era un producte que tu a priori podries pensar, sí, en Índia, creixement de població, no?, alta natalitat, etc., però que després quan entres a veure quina és la realitat, dius, igual
no és el millor.
Me'n vaig a un altre mercat per a provar, no? Perquè no és el mateix una empresa que estiga molt consolidada i que, diguem, me'n vaig a Índia per a provar, no?, que algú que inicia la seva exportació a un mercat i de primeres diga que se'n va a Índia. Pues, a millor, és millor començar per un mercat més proper i més fàcil que un com aquest.
Doncs també aquesta és tota la informació, no?, i el bagatge i l'experiència que es pot aportar des dels diferents països i la tasca de l'IBACE. Continuant, suposa, mimant també a altres mercats que sempre han tingut bona acollida dels productes valencians, com per exemple crec que Europa sempre ha sigut un mercat rellevant, o altres, no?, en aquesta línia.
Sí, en Europa no volem deixar d'estar, hem d'estar, perquè al final, si no s'està, pues la gent deixa de recordar aquesta marca nostra, no? O si te confies, quan te dones compte ja t'han furtat el pastís, no? A lo millor un altre competidor. I anem a continuar en la presència, com us havia dit, agroalimentària, sobretot en el mercat francès. A nivell de cítrics tenim pendent una activitat important a principis de gener, de promoció. I després no deixem d'estar en Alemanya, en les fires més importants textils, en les fires del joguet, bueno, en el mercat natural nostre. Però això no lleva, no?, de que no estiguem explorant doncs, altres fires, com us havia comentat, en Estats Units o en Canadà, en Japó, no?, o en Hong Kong, doncs que ens obriguen nous clients. Una seria per afiançar els que ja tenim i les altres serien per a intentar detectar noves oportunitats.
I sí que ens ha fet un detall ràpid, no? És complicat sintetitzar tota aquesta programació per a l'any vinent en uns pocs minuts, però també, directora, abans de tancar, ja fa uns dies vam parlar de les diferents beques de formació que oferixen a gent, no?, universitària que vulgui formar-se en externalització, però també per a la gent de formació professional, no? Ens ha comentat que ja estan també aquestes beques en marxa.
Exacte, sí, no sé si recordeu, però sempre han parlat de que n'hi ha dues opcions per a aquells que han acabat la universitat, però també per als que han acabat la formació professional, que no hem d'oblidar que és molt important també, no?, per a tindre gent preparada. I el que fem és que aquelles persones que hagin acabat un grau, com a novetat d'enguany, és que els graus mitjans també entren. L'any passat només podien ser persones que havien acabat el superior, però enguany hem dit, bueno, i per què, no? Pues anem a donar també l'oportunitat a aquestes persones que han acabat el grau mitjà a que també puguen beneficiar-se de les beques. I el que fem en aquestes persones és ajudar-les a formar-se en empreses valencianes que tinguin un departament d'exportació, i els donem 9 mesos de formació dins de l'empresa per a que puguen aprendre, i en l'esperança que després de que estiguin formats, doncs, que l'empresa els puga contractar i continuar ajudant-los en la seva tasca. Jo crec que és una ferramenta molt interessant també per a les empreses. Aquelles que ens estiguin escoltant, el que fa l'administració, no, ja que en aquest cas la Conselleria d'Economia Sostenible, és, si necessites tindre algú per a formar, te deixem aquesta facilitat de que el pugues formar a través d'aquestes beques durant 9 mesos, perquè moltes vegades se queixen, no, de, és que i si el contracte i després no m'agrada, no sé què, bueno, pues el tens 9 mesos per a formar-lo. Els donem una beca de formació de 850 euros al mes, en la possibilitat de que, i el compromís de dir, bueno, pues després, si l'has format i estàs a gust en aquesta persona, contracta'l, no? I saps és l'esperança que tenim, i de dir que moltíssimes són les empreses que al final s'acaben quedant a la persona, no? Perquè després d'estar 9 mesos en tu, que ja està adaptada a lo que tu necessites, doncs és molt... bueno, molt interessant, no, el que pugui quedar-se treballant en l'empresa. Així que jo animar a les, per una part, aquelles persones que van acabar la FP, no fa falta que l'hagin acabat enguany, vull dir que qualsevol persona que no estiga treballant ara mateixa, que va fer una FP i que tinga menys de 30 anys, pot demanar la beca, però també a les empreses que s'estan escoltant i que tinguin ese departament d'exportació, doncs animar-los, no?, a que se presenten i que sol·liciten una persona de becada de IBACE.
Doncs esperem que siga molta la gent que sume, no?, i que es puguen aprofitar en dues parts. Doncs, directora, avui ens quedem per ací, si li sembla parlem en uns dies, i com sempre moltes gràcies per aportar-nos i apropar-nos tota aquesta tasca que fan per a que les empreses valencianes tinguin la seva presència al món.
Pues moltíssimes gràcies a vosaltres.
Hoy puede ser un gran...
Si vols ser milionari, vine a la loteria número 3, la Bona Sort de Vila-real. Més de 100 milions repartits en premis. Guanya més en les nostres penyes. Reserva ja els teus dècims per a la loteria de Nadal i el Niño. A més, si eres una penya, associació o club, obtindràs la impressió de les paperetes de forma gratuïta. Loteria número 3, la Bona Sort, en compte al Vall 6, junt a la plaça Major de Vila-real. Telèfon 964-52-55-88.
Que crea que ahorita no hace falta.
2 minuts passen de les 2, temps per a l'actualitat esportiva amb Javi Mata i el seu equip. Nosaltres ens retrobem demà a partir de les 2:05. Que passen una molt bona vesprada. Adeu. Ara en final.